Planificació de rutes.
Són 8:45, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonet.
És dimarts 27 de desembre. Vinga, va, que ja ha passat la primera part de les festes de Nadal i ara només queda Cap d'Any i Reis. Els que puguin, que es prenguin un petit descans aquests dies o que comencin a fer espai a l'estómac pel que vindrà pels propers. Mentre avui la majoria encara estem ben empatxats, aquesta tarda els membres del Consell General del Poder Judicial han aprofitat per prémer l'accelerador i arribar a un acord per renovar els membres del Constitucional que tenien el mandat caducat des del juny. Es preveia un ple de tràmit, com els que ens tenien acostumats des del setembre, i més tenint en compte les dates, però avui no. Han agafat gairebé tothom desprevingut i progressistes i conservadors s'han posat d'acord per unanimitat per desbloquejar la situació que fa mesos que estava encallada. Per tant, un pendent menys a la llista del govern de Pedro Sánchez, que avui també ha aprofitat per celebrar el Nadal a tall de paquet de mesures per pal·liar els efectes de la inflació. IVA reduït pels aliments bàsics, 200 euros mensuals per a les famílies vulnerables, es prorroguen 6 mesos els preus del lloguer i, tot i que ja se sabia, es manté la gratuïtat de Rodalies i els descomptes que ja hi havia per la resta de transports públics. Tot plegat, més que post-Nadal, avui semblava que haguessin passat els Reis per la Moncloa. En temps de tertúlia parlarem de totes aquestes mesures per saber si realment són tan bones o no amb la catedràtica d'Economia de la UB i investigadora, experta en Economia del Risc i Estat del Benestar, Montse Guillén. Li preguntarem també sobre els costos que tindrà aquest pla de xoc o si, per exemple, el fet que el descompte de Rodalies sigui universal és sostenible o no ho és. El que queda clar amb tantes mesures i decisions preses en tan poques hores és que n'hi ha uns quants que el Nadal els ha servit per agafar forces. Això, o pels que siguin més malpensats, també pot ser que no vulguin arribar Cap d'Any amb els deures per fer. És més, potser n'hi ha uns quants que, veient que tot va sobre rodes, avui ja han decidit agafar vacances. Ves quina casualitat. Ara passen gairebé 3 minuts de 8:45 abans de sopar-ho de saber que... Doncs que, com ara dèiem, el Tribunal Constitucional passarà a tenir majoria progressista. Finalment, aquesta tarda, el Consell General del Poder Judicial ha desbloquejat l'elecció sobre els dos representants del Tribunal Constitucional que li correspon escollir. Són César Tolosa i María Luisa Segoviano, tot plegat en un ple extraordinari que s'ha resolt, atenció, en menys de 20 minuts. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, finalment el Poder Judicial ha escollit els dos magistrats que renovaran el Constitucional, un de conservador, César Tolosa, i una de progressista, María Luisa Segoviano. Contra tot pronòstic hi ha hagut fumata blanca després que els dos sectors es posessin d'acord en els noms. Això sí, el consens ha arribat després que els progressistes renunciessin al seu candidat ideal i optessin per la magistrada que els conservadors veien amb més bons ulls. Una elecció per unanimitat, és a dir, amb els 18 vots possibles, que desbloqueja el Constitucional després de mig any amb el mandat caducat i amb tota la polèmica al voltant, per exemple, de la decisió de dilluns passat de tombar dues esmenes que el Congrés havia aprovat. Entre demà i dijous el Constitucional es reunirà i confirmarà l'entrada dels quatre nous magistrats, és a dir, els dos escollits avui i els dos a petició del govern espanyol, Juan Carlos Campo i Laura Díez. D'aquesta manera, el Tribunal de Garanties passarà a tenir majoria progressista després d'una dècada de control conservador i, previsiblement, nomenarà president Cándido Conde Pumpido.
Fonts del govern espanyol que celebren la decisió del Poder Judicial i asseguren que, finalment, el PP ha perdut el pols que plantejava. Això sí, reclama als populars que renovin d'una vegada per totes el Consell General del Poder Judicial, que també té el mandat caducat, però en aquest cas des de fa 4 anys. El PP, en canvi, creu que és la Moncloa qui s'ha de disculpar després d'intentar trobar una solució al bloqueig incorporant unes esmenes al Codi Penal. Encara a Madrid, però, l'altre gran anunci del dia ha sigut el pla de xoc del govern espanyol per fer front a les conseqüències econòmiques de la inflació. Avui Pedro Sánchez ha detallat el nou paquet de mesures mesures se centren sobretot en tres grans eixos: mesures per abaratir el cistell de consum, mesures per protegir les famílies més vulnerables i també mesures per frenar l'augment dels preus dels lloguers. Però anem a pams, la mesura estrella ha estat la suspensió de l'IVA en els aliments de primera necessitat, Arnau.
Sí, a partir de l'1 de gener desapareix l'IVA d'aliments com el pa, la llet, el formatge, la fruita, la verdura, les hortalisses, els llegums, les patates i els cereals. Fins ara aquest impost era del 4%. Això sí, en aquest cas aquesta suspensió de l'IVA no inclou ni la carn ni el peix. També es rebaixarà l'IVA de l'oli i la pasta, que passarà del 10 al 5%. Són unes mesures que, segons Pedro Sánchez, contrasten i molt amb el que va fer el PP durant l'anterior crisi econòmica.
Tanto la derecha como la ultraderecha ya han anunciado la interposición de recursos de inconstitucionalidad ante estos nuevos impuestos. A mi juicio, delatan a qué intereses sirven. La respuesta que la derecha dio a la crisis financiera fue hacer de España un país en bajos salarios, en precariedad laboral, en recortes del estado del bienestar.
La rebaixa de l'IVA a aquests productes de primera necessitat s'allargarà com a mínim mig any, sempre que la inflació, atenció, no caigui per sota del 5,5%.
Doncs bé, les peixateries i carnisseries que critiquen que les ajudes no tinguin en compte els seus productes, les patronals del sector recorden que van ser els primers que van demanar una rebaixa de l'IVA. Pel que fa a altres mesures aprovades avui pel Consell de Ministres, destaca també el xec de 200 euros mensuals per les famílies més vulnerables. Joan Torres.
El podran rebre les llars on els ingressos no superin els 27.000 euros anuals i on el patrimoni sigui inferior als 75.000. La Moncloa calcula que se'n podran beneficiar més de 4 milions de famílies que podran demanar l'ajuda a partir del 15 de febrer. A més, el govern espanyol també ha pactat congelar els preus dels lloguers en els contractes que s'hagin de renovar el proper mig any. Des de l'Associació de Consumidors Facua consideren insuficient el xec de 200 euros pels més vulnerables i el Sindicat de Llogateres també critica que les mesures siguin temporals i reclama que s'amplin també els nous lloguers.
I finalment, respecte al transport, també hi ha novetats. Desapareix el descompte de 20 cèntims per litre de gasolina que hi havia fins ara.
Sí, a partir de l'any que ve deixarà de rebaixar-se el preu de la gasolina i el gasoil com passava des de l'1 d'abril. El descompte només s'aplicarà en sectors concrets com els transportistes, els agricultors o els pescadors. Falta per veure si les grans petrolieres mantindran els 10 cèntims de descompte extres que aplicaven fins ara. Per exemple, Repsol ja ha anunciat que sí que els mantindrà. El que sí que ha confirmat avui el govern espanyol és que els viatges en rodalies i mitjana distància continuaran sent gratuïts i que els transports públics que depenen de la Generalitat o l'àrea metropolitana continuaran rebaixats al 50% durant tot el 2023.
De totes aquestes mesures en parlarem en temps de tertúlia amb Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la UB i investigadora experta en Economia del Risc i en Estat del Benestar. Més enllà de les mesures contra la inflació, avui Pedro Sánchez ha tornat a tancar la porta a un possible referèndum d'independència a Catalunya. Diu que està fora de la llei i treu pit que mai s'hagi celebrat sota el mandat d'un govern del PSOE.
No cabe dentro de la Constitución, pero no de la Constitución española porque sea la Constitución española, sino porque no cabe en ninguna carta magna de ningún país del mundo. En fin, estos son debates pasados. Oye, ¿cuántas veces han dicho que se iba a celebrar un referéndum de independencia en Cataluña? Pero en realidad, los referéndums y una declaración unilateral de independencia se celebraron bajo administración del Partido Popular.
El Partit Popular, però, no se'l creu, diu que Sánchez no és de fiar i considera que el referèndum s'acabarà fent. La portaveu Cuca Gamarra subratlla que la Moncloa només compleix amb els independentistes.
Porque solo ha cumplido con aquellos que son sus socios y a los cuales necesita para seguir siendo presidente del gobierno de España. Cumplir con los españoles no es llevar a cabo una derogación de aquellos delitos que garantizan y protegen el Estado de Derecho y el marco constitucional. No es abaratar la corrupción en nuestro país.
En qualsevol cas, després d'escoltar Pedro Sánchez, el govern assumeix que no hi haurà nova reunió de la taula de diàleg abans que s'acabi l'any. Fons de la Generalitat ho atribueixen a les tensions que hi ha a Madrid per la reforma del Codi Penal. Tot i això, asseguren que mantenen converses per avançar en la desjudicialització i obrir el meló de l'autodeterminació.
El govern considera que no tornar-se a reunir abans d'encetar el nou any és un incompliment del govern espanyol perquè en l'última taula de negociació diu s'hi va comprometre. Tot i celebrar que s'han fet passes per treure el procés de la justícia, com la derogació de la sedició i la reforma de la malversació, a Palau reivindiquen que calia tornar-se a seure. Pere Aragonès, però, continuarà mantenint contactes per fer més passos, sobretot pel que fa al referèndum d'autodeterminació que ahir el president va tornar a posar sobre la taula en el seu discurs de Sant Esteve.
Mentrestant, l'oposició no acaba de veure clara la proposta del president aragonès. El PSC demana un diàleg més inclusiu i Junts creu que abans hauria de pactar una estratègia amb els independentistes. Els comuns no s'hi oposen, però troben a faltar autocrítica del president Giró.
El socialista Salvador Illa diu a la SER que el diàleg a Catalunya no hauria de girar al voltant del pacte de claredat.
No em va agradar. Crec que un discurs de Nadal o de final d'any és un discurs per adreçar-se a tots els catalans, a tots, i per buscar aquells punts de consens i unitat entre els catalans.
Jordi Turull, de Junts, ho llegeix com una concessió al PSC. Creu que la claredat s'hauria de treballar abans dins l'independentisme.
Que cal i urgeix en aquest país és un acord de claredat d'havent perdut la majoria de la confiança del Parlament, cap on vol portar aquest país des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social i també des del punt de vista nacional, que veiem és que gira més l'esquena al que és l'estratègia del 52% i demana més fer bona l'estratègia del PSOE a Catalunya.
David Cid, dels Comuns, veu bé que s'obri aquest meló, però lamenta RAC1 que Aragonès no fes autocrítica.
Hi ha un govern clarament en minoria, que a més se li ha trencat la majoria independentista i que, per tant, jo crec que ara, no, en el debat de com avancem nacionalment i de com millorem l'autogovern de Catalunya, el que ha de fer és dialogar amb el conjunt de les forces catalanes.
Creu que, de moment, des que és president aragonès, no ha buscat grans consensos.
Tots els grups, això sí, coincideixen que els dies que venen seran clau per la negociació dels pressupostos de l'any que ve. El PSC insisteix que cal aprovar-los com més aviat millor. A Junts, en canvi, es mostren més beligerants i asseguren que no donaran un xec en blanc als comptes sense que es tingui en compte les seves propostes. Des de la taula del tercer sector reclamen als partits que es posin d'acord una vegada per totes, assegurar que tancar l'any sense pressupostos perjudica sobretot els més vulnerables. I sense deixar la política, a Barcelona, una enquesta del PSC situa Jaume Collboni com a guanyador de les eleccions municipals del proper mes de maig amb entre 10 i 11 regidors, però sense cap majoria clara. El sondeig de GESOP, que ha avançat al món a RAC1, confirma que l'escenari és ajustadíssim. La segona plaça, de fet, se la disputarien els Comuns, Esquerra i Junts, amb al voltant de 8 regidors cadascun. Això obligaria tots els grups a fer pactes a tres bandes per poder governar, Cesc.
L'enquesta de finals de novembre dibuixa un ajuntament molt repartit amb socialistes i comuns, mantenint posicions i Junts trepitjant els talons a Esquerra respecte a l'estudi que els socialistes ja van fer el juny. Pel que fa a la resta de partits, la CUP podria tornar a tenir representació i el PP recuperaria força a costa de Ciutadans, que es quedaria fora, igual que Vox i Sandro Rosell, que si s'acaba presentant no tindria cap regidor. El sondeig també confirma la tendència a l'alça de Junts, amb Xavier Trias com a candidat més ben valorat, amb un 5,5. El segueix Ernest Maragall un pèl per sota i Jaume Collboni, que suspèn amb un 4,9, un punt més que de Colau, que frega el 4. L'estudi aprofundeix en el descontentament amb el govern municipal. Gairebé un 80% dels barcelonins reclamen un canvi a l'alcaldia. Fins i tot ho volen la meitat dels votants dels comuns.
Doncs precisament més de la meitat dels barcelonins suspenen l'actual govern municipal, segons indica en aquest cas el baròmetre del mateix ajuntament. És el primer cop que passa. A més, 2 de cada 3 ciutadans consideren que la ciutat està pitjor que fa un any.
També suspenen els governs català i espanyol, però en el cas de Barcelona és on més creix el rebuig. També és on les opinions estan més polaritzades perquè té més detractors, però també un percentatge més alt d'aprovació, un 35%. Com a problemes principals de la ciutat, un de cada 4 barcelonins assenyala la inseguretat. El regidor de Presidència, Jordi Martí, subratlla que les dades de delinqüència estan baixant, però la percepció va en la línia contrària.
Amb una enquesta que seria segurament més fàcil d'explicar, les dues línies anirien iguals, no? Pugen els problemes d'inseguretat, els problemes reals, el nombre de denúncies, el nombre de delictes, puja la percepció. Seria lògic. Ara hi ha una situació totalment inversa. Estem amb dades francament molt positives. I en canvi, la percepció està significativament pitjor.
Com a segon problema de la ciutat, el 15% apunta a la neteja i, en tercer lloc, hi ha l'accés a l'habitatge amb un 7,5%.
Un minut per 3:15, l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, estrena el règim de semillibertat. Bárcenas, condemnat a 29 anys de presó per la seva implicació en el cas Gürtel, continuarà complint condemna en un centre d'inserció penitenciària de Madrid. Podrà sortir de la presó cada dia i també col·laborarà en el menjador social d'una ONG.
L'extresorer del PP ha estrenat aquest matí el seu nou règim de presó, que va acordar la setmana passada la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries. Complia condemna a la presó de Soto del Real des del maig del 2018. Abans també havia passat 19 mesos en presó preventiva. Tècnicament, Bárcenas continua sota el segon grau penitenciari, però se li permet accedir a alguns beneficis de la semillibertat.
El Tribunal Superior de Justícia ordena fer una assignatura més en castellà en una escola. Ho demana en una nova sentència que esquiva la nova llei catalana sobre la llengua. En lloc d'imposar un 25% de castellà, els jutges diuen que s'ha de fer una segona assignatura troncal en aquesta llengua. El Departament d'Ensenyament subratlla que és un grup que ja ho feia de manera cautelar, Benet Iñigo.
La sentència no canvia res de manera immediata perquè aquesta aula ja feia una classe més en castellà com a mesura cautelar. La decisió final ho confirma, però el cas és que, a més, els jutges fan servir una argumentació que es podria aplicar a d'altres casos. Seguint la nova llei catalana, que ho prohibeix, ja no fixen un percentatge de castellà, però sí diuen que, com a mínim, s'ha de fer una matèria troncal en castellà més enllà de l'assignatura de llengua. Per l'advocat de l'Assemblea per una escola bilingüe, José Domingo, és un abans i un després.
Lo que viene a decir el tribunal en esta sentencia es, bien, pues no aplicamos porcentajes, pero aplicamos relación de asignaturas. Lo cambia todo. Cambia toda la planificación que había hecho hasta ahora la Generalitat y deja sin efecto la estrategia que havien dissenyat.
En tot cas, des que va entrar en vigor la norma, el TCJ ha refusat noves peticions per ampliar les hores de castellà, com a mínim fins que el Constitucional digui si la normativa catalana és legal o no.
Doncs, precisament, parlant sobre llengua, la patronal CECOT ha engegat un projecte per enfortir el català a les empreses. Es diu Catacull i ja s'ofereix a unes 45.000 empreses. El programa està pensat per treballadors estrangers, però també per gent d'aquí que no fa servir el català a la feina.
El programa té tres potes. Les dues primeres consisteixen a formar els treballadors i donar més recursos a les empreses per traduir documents al català. La tercera, en canvi, vol que cada empresa es designi un voluntari per la llengua, és a dir, una persona que ajudarà els companys que estiguin aprenent català. Ho ha explicat la tècnica d'orientació laboral Laia Sabater.
Creïe situacions on només es pugui parlar català per ajudar aquesta persona doncs, a que ella pugui parlar català i sobretot escoltar el català. Són situacions que es trobi a nivell laboral, és a dir, a l'hora d'anar a fer el cafè o anar a esmorzar, que aquesta persona voluntària només li parli català.
Les empreses ja es poden apuntar al projecte, però la patronal espera que el gruix de peticions arribi després de les vacances de Nadal.
Passen 2 minuts a 3:15, la grip s'estabilitza a Catalunya i sembla que els contagis haurien tocat sostre. Almenys així ho indicarien les últimes dades del Departament de Salut. La setmana passada es van diagnosticar pràcticament els mateixos casos que l'anterior. Ara bé, caldrà esperar uns dies per confirmar si realment s'ha arribat al pic o bé si les trobades de festes de Nadal provoquen un repunt, Laia Colomer.
La setmana passada l'atenció primària va detectar poc més de 8.000 casos, és una xifra molt similar a la de la setmana després del pont de la Puríssima. 4 de cada 10 infeccions respiratòries encara són de grip, però lleugerament per sota de fa 7 dies, unes dades que, segons el Departament de Salut, indicarien que en els últims dies ja s'hauria arribat al pic de contagis. Ara bé, això es confirmarà durant aquesta setmana si els casos comencen a anar poc a poc a la baixa o bé si n'hi ha més per les trobades socials dels dies de Nadal. Mentrestant, el Covid es manté a ratlla i baixen amb força els ingressos, sobretot a planta, on hi ha uns 200 pacients menys amb Covid. A les UCIs n'hi ha 45, mitja dotzena menys que fa una setmana. També continua a la baixa la bronquiolitis, tot i que en nadons de menys d'un any encara hi ha molts casos, un miler per cada 100.000 infants d'aquesta edat.
I per cert, que parlant de salut, atenció a aquesta dada, el sistema de salut de Catalunya té un dèficit d'inversió anual de 5.500 milions d'euros, segons la Cambra de Comerç de Barcelona. Ho diu en un informe en què calcula que la despesa sanitària per habitant hauria de créixer en més d'un 30%. L'estudi també alerta que si no es reverteix aquesta tendència, continuaran faltant infermers i especialistes com metges de família o pediatres pel Prats.
La setmana passada l'atenció primària va detectar poc més de 8.000 casos, és una xifra molt similar a la de la setmana després del pont de la Puríssima. 4 de cada 10 infeccions respiratòries encara són de grip, però lleugerament per sota de fa 7 dies, unes dades que, segons el Departament de Salut, indicarien que en els últims dies ja s'hauria arribat al pic de contagis. Ara bé, això es confirmarà durant aquesta setmana si els casos comencen a anar poc a poc a la baixa o bé si n'hi ha més per les trobades socials dels dies de Nadal. Mentrestant, el Covid es manté a ratlla i baixen amb força els ingressos, sobretot a planta, on hi ha uns 200 pacients menys amb Covid. A les UCIs n'hi ha 45, mitja dotzena menys que fa una setmana. També continua a la baixa la bronquiolitis, tot i que en nadons de menys d'un any encara hi ha molts casos, un miler per cada 100.000 infants d'aquesta edat.
Doncs bé, Catalunya, d'altra banda, hem de dir que tindrà un clima cada vegada més tropical, amb estius més llargs i hiverns més curts. És l'advertència que ha fet aquest matí el món a RAC1. El catedràtic expert en canvi climàtic Javier Martín Vide assegura que encara és aviat per atribuir a l'emergència climàtica les altes temperatures d'aquest Nadal, però destaca que el 2022 ha estat l'any més càlid des que s'entenen registres.
Segons Javier Martín Vide, la zona del Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana del planeta, per això pronostica que d'aquí a menys de 30 anys, el 2050, les temperatures seran més altes que ara i que plourà menys. Martín Vide també ha explicat que l'estiu serà cada cop més llarg.
Un invierno más corto, un verano más largo y las estaciones intermedias equinocciales, primavera y otoño, desplazadas en el calendario. La primavera llega antes y el otoño llega más tarde de lo habitual.
Martín Vide dona per fet que s'incompliran els acords de París que limitaven l'escalfament global a 1,5 graus aquest segle, però demana un gran esforç per evitar sobrepassar els 2 graus. Creu que si se superen, les conseqüències serien devastadores.
10 minuts per les 9, 700.000 persones ja fan servir la T-Mobilitat. En el seu primer any de vida s'ha fet servir en més de 65 milions de viatges. Pel que fa al sistema de validació sense contacte, ja està disponible a totes les estacions de metro i de tren i al 80% dels autobusos.
Segons la T-MA, els dies feiners, la T-Mobilitat registra una mitjana de 460.000 validacions. També calcula que cada dia es donen d'alta 6.500 usuaris nous. Pel que fa als suports disponibles, 9 de cada 10 usuaris prefereixen la targeta física. Els que opten per l'aplicació mòbil representen tan sols el 7% del total. Cal recordar que a partir del gener la T-Mobilitat absorbirà la T-Jove, que es deixarà de vendre en targeta de cartró i només funcionarà amb el sistema sense contacte.
Doncs precisament parlant del metro de Barcelona, com és habitual, estarà obert durant tota la nit de Cap d'Any.
Sí, funcionarà des de les 5 de la matinada del 31 fins a les 12 de la nit de l'1 de gener. Són 43 hores, per tant, de servei sense interrupcions. Pel que fa als horaris, entre les 9 del vespre de dissabte i fins a les 2 de la matinada del diumenge, passarà un tren de cada 4 minuts a les línies vermella i verda. A la groga, el metro passarà cada 5 minuts i a les línies blava i lila cada 7 i 8 minuts, respectivament. A la resta de línies, entre les 2 i les 5 de la matinada, els trens passaran cada 10 minuts.
I encara parlant sobre mobilitat, entre el gener i el novembre han passat pel Port de Barcelona un 7% més de mercaderies que el mateix període de l'any passat. Són gairebé 65 milions de tones.
L'augment ve donat sobretot pel creixement del transport de líquids a granel, que s'ha disparat més d'un 20%. El transport de gasolina, per exemple, gairebé s'ha doblat i el de gas natural ha pujat més d'un 30%. El transport de contenidors, en canvi, es manté igual que ara fa un any. Pel que fa als passatgers, aquest any han passat pel Port de Barcelona 3,7 milions de persones.
La Generalitat i l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, es personaran com a acusació popular en l'assassinat masclista d'una dona de 88 anys ahir al municipi. S'espera que l'assassí confés, que era el seu marit, declari davant el jutge demà.
Els Mossos el van detenir ahir a primera hora després que ell mateix truqués al telèfon d'emergència 112 per confessar el crim. La Generalitat i l'Ajuntament de Santa Perpètua es personaran a la causa judicial, com han confirmat tant la consellera de Feminisme, Estània Verge, i l'alcaldessa del municipi, Isabel García.
La violència masclista no té edat, com tampoc té origen, té classe social, però clarament té gènere. I estem fartes. Estem fartes que en les societats patriarcals no hi hagi pau per a les dones.
Ens personarem com a acusació particular, com no pot ser d'altra manera. La consellera també m'ha dit que com a institució també s'hi presenten i hem d'intentar entre totes i tots que situacions com les que estem vivint avui que no es tornin a reproduir.
Totes dues ho han dit durant el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia a Santa Perpètua per condemnar el crim. S'hi han concentrat més de 300 persones.
Mentrestant, l'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys i mig de presó un cambrer de Palamós, al Baix Empordà, per haver agredit sexualment una companya de feina. El tribunal avisa, però, que amb la llei anterior la pena hauria estat de com a mínim 6 anys.
El cas es remunta al novembre del 2018. Segons la sentència, mentre estaven treballant al bar, el noi va proposar a la companya prendre unes copes. Llavors ella es va començar a marejar i ell ho va aprofitar per empènyer-la contra una nevera. La va intentar petonejar i la va agredir sexualment.
I encara al Baix Empordà, un jutge ha enviat a la presó 3 homes per cultivar 1.700 plantes de marihuana i tenir la llum punxada en una nau industrial de Torroella de Montgrí.
Els Mossos els van detenir dimecres passat i el mateix dia el jutge ja els va enviar a presó provisionalment. Els arrestats tenen entre 21 i 54 anys. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació del fluid elèctric. De fet, la policia calcula que haurien defraudat més de 35.000 euros. euros amb la llum punxada.
I aquest matí un ciclista ha mort atropellat a la C31 a Gavà, al Baix Llobregat. És el 8è que mor aquest any. A la tarda també hi ha hagut un altre accident mortal i això fa que el total de víctimes en accidents de trànsit aquest any pugi a 158 persones.
Cap a 10:45 del matí, un vehicle ha encalçat el ciclista de 78 anys i veí de l'Hospitalet de Llobregat. L'home ha quedat ferit crític i poc després ha mort a l'Hospital de Bellvitge. El conductor tenia més de 80 anys. Pel que fa a l'accident d'aquesta tarda, el conductor d'un cotxe ha mort en un xoc frontal entre dos turismes a la C15 a la Granada del Penedès, a l'Alt Penedès. Per ara no se saben les causes d'aquest xoc.
Pràcticament 5 minuts per arribar a les 9, la superpoblació de conills al Baix Segre està totalment descontrolada. En les darreres setmanes, per exemple, han augmentat massivament els atacs als arbres fruiters. Els animals rosseguen l'escorça dels troncs i de les branques fins a tallar el flux de la saba, cosa que acaba matant els arbres. Els pagesos de la zona asseguren que ni les gàbies ni les batudes prenen l'acció dels conills i reclamen poder fer servir tractaments químics perquè la plaga disminueixi. Des de Lleida, Noelia Burgos.
Una plaga de conills està matant els arbres fruiters al Baix Segre. Un agricultor de Serós, Oriol Teixidor, mostra la desesperació per frenar la proliferació d'aquesta espècie.
És agotador perquè no pots fer res contra ells. I ara que sembla que estigui una mica més parat, tornen.
Segons el president de Saja Lleida, Pere Roquer, la cacera és una mesura que es queda curta i s'hauria d'efectuar un pla de xoc amb l'ús de biocides.
En caça no n'hi ha prou, amb gàbies no n'hi ha prou i per tant hem utilitzat tercers mètodes.
La població de conills està descontrolada i en algunes zones la densitat és d'entre 30 i 40 conills per quilòmetre quadrat.
Froilán de Marichalar va participar en una baralla amb navalles davant la porta d'una discoteca de Madrid, segons la Policia Nacional. El nebot del rei va estar involucrat en una batussa multitudinària al barri de Salamanca, que va acabar amb un amic seu ferit per arma blanca.
Els agents van intervenir en una baralla davant de la discoteca Bandido de Madrid, en què hi havia implicades més d'una trentena de persones, entre les quals el fill d'Helena de Borbó. Segons ha avançat el Confidencial, l'incident va passar la nit del 25 de novembre i hauria començat entre dos grups de joves que anaven borratxos. Un amic de Froilán va acabar a l'hospital amb una ferida de 2,5 centímetres per arma blanca. La policia espanyola investiga els fets i ha obert diligències.
Centenars de nens i nenes han pogut jugar per primer dia als festivals de la infància que aquest matí han obert les portes arreu del país.
Les activitats són molt divertides.
Així és veritat.
A mi m'ha agradat l'ambient que hi ha.
Lo de Nintendo, també lo de l'skate i també lo de ballar.
Ja com un camp de futbol
en el que tu et fiques i jugues a futbol amb gent que no conets.
A mi el que m'ha agradat és quan hem jugat al Mario Kart.
A Barcelona, l'esdeveniment celebra la 60a edició. Ha obert portes a Fira de Montjuïc, el tradicional festival nadalenc que oferirà durant tota la setmana una quarantena d'activitats i de jocs per la canalla d'entre 5 i 12 anys. Ja no hi ha restriccions per la pandèmia i el fil conductor és el 30è aniversari dels Jocs Olímpics del 92. Hi ha anat el Marc Segués.
L'esperit olímpic tanyeix els 16.000 metres quadrats d'aquesta edició del festival, que per primer cop en 3 anys ja aparca les mascaretes i els aforaments limitats. Un immens cob inflable, la mascota dels Jocs de Barcelona, presideix les més de 40 activitats que tenen l'esport com a principal protagonista. Jocs de punteria, circuits d'obstacles, futbol, bàsquet, parkour, escalada, ciclisme, videojocs esportius. La presidenta del comitè organitzador del Saló, Núria Basi, destaca com el festival uneix el joc i l'aprenentatge a partir del record de les Olimpíades del 92.
S'està explicant a l'esperit olímpic, als valors olímpics, i això és tan important per l'esport com és important per la vida personal de nosaltres, per treball, per estudis, per el que sigui, treballar amb honestedat, el fair play, col·laboració amb equip, etc. Tot això s'aprèn jugant.
El festival estarà obert fins al 31 de desembre i a banda de les 40 propostes també té un gran escenari on s'oferiran 19 espectacles. Avui han passat la música de Damaris Gelabert i el malabarista de la pilota de futbol José Ferreras.
Això pel que fa a la capital, a Girona, avui també ha donat el tret de sortir del parc infantil. El complex esportiu del grup excursionista i esportiu gironí Sant Narcís estarà obert cada tarda d'aquesta setmana i a Lleida i Tarragona la canalla també pot anar a jugar fins al 4 de gener a la Fira de Lleida i al Palau Firal i de Congressos respectivament. I aquesta nit també han tornat les Nadales al Teatre Maldà de Barcelona, unes Nadales però una mica peculiars. Són les Milan Beltran, Carles Pedragosa i Josep Pedrals. El seu objectiu és oferir un espectacle únic en què cap funció sigui igual i també fer pensar els espectadors a través de l'humor, per exemple, qüestionant el vessant comercial del Nadal. Unes Nadales que es fan al Maldà per 5è any consecutiu i que s'allargaran fins al 8 de gener. Encara en cultura, Netflix, HBO, Prime Video, Disney Plus i Filmin estaran obligades a dir quantes visualitzacions tenen les seves pel·lícules, sèries i documentals. Això és el que preveu l'avantprojecte de la llei del cinema que ha aprovat avui el govern espanyol. En principi, passarà pel Congrés abans que acabi la legislatura, Edgar Sapinya.
Amb aquesta mesura es busca més transparència i també que els amos de les obres puguin reclamar els drets de propietat intel·lectual de les seves creacions. La norma, sobretot, el que fa és tranquil·litzar els ànims del sector, que s'havia arribat a mobilitzar contra el govern espanyol perquè considerava que amb un altre text que havia treballat el Ministeri d'Economia es deixava desprotegit el cinema independent i es beneficiaven les grans empreses productores. Això ara ja ha quedat resolt amb aquesta futura llei del cine que incorporarà altres mesures, com que per primera vegada sèries i documentals podran optar a subvencions públiques. La presència de films nacionals i europeus, però, podrà baixar als cinemes perquè rebaixarà la quota de pantalla del 25 al 20%, una mesura que, sens dubte, beneficia a Hollywood.
I acabem amb música perquè Majka Makovski tanca aquesta nit la seva gira a Barcelona. Fa l'últim concert per presentar el seu últim disc, MKMK, que va publicar fa un any i mig. Una de les cançons que inclou és aquesta que sona de fons, Love You Till I Die. El concert comença ara, a les 9 del vespre, a l'escenari La 2 de Rasmatàs. A les 9 i un minut donem pas als esports amb el Quim Salvador. Quim, què tal? Bona nit.
Bona nit, Anna.
Aquesta nit entrevista amb Sergi Roberto, el tu diràs.
Una conversa extensa i interessant amb l'Aleix Pariser, que han enregistrat aquest migdia a la ciutat esportiva Joan Gamper, i en què el futbolista de Reus ha parlat sense embuts. Per exemple, quan ha explicat que amb Ronald Koeman a la banqueta va jugar molts partits estant lesionat.
Vaig estar jugant lesionat durant molt de temps. Hi havia moltes vegades que preferia que l'entrenador no em posés perquè jo sabia que no estava bé. Però anava jugant, anava entrenant, llavors, bé, jo interiorment sabia que no estava bé, però seguia jugant, fins que va arribar un punt que, bueno, va arribar el Pruna, va tornar a revisar i em va dir, t'has d'operar, perquè això no pot ser, o sigui, no pots jugar. Diu, no entenc com estaves jugant d'aquesta manera.
L'entrevista sencera aquesta nit al Tu diràs. Encara en clau Barça, la Federació Espanyola de Futbol ha anunciat avui que Antoni Mateu Lahoz serà l'àrbitre del derbi de dissabte al Camp Nou contra l'Espanyol, i l'Intercity d'Alacant ha anunciat que el partit de Copa de dimecres dia 4 contra els Blaugrana es jugarà a l'estadi Rico Pérez, el de l'Hèrcules, que té capacitat per 29.500 espectadors. A l'estadi Antonio Solana, que és on hi juga habitualment l'Intercity, només n'hi caben 2.500.
D'altra banda, també hem d'explicar que el nou fitxatge de l'Espanyol, César Montes, ja és a Catalunya.
Ha aterrat aquest migdia al Prat, després que tot just ahir es fes l'anunci oficial de l'acord entre els Rayados de Monterrey i l'Espanyol per la cessió fins a final de temporada i compra, si els blanquiblaus mantenen la categoria primera divisió, per un total de prop de 8 milions d'euros. El central mexicà, que té 25 anys i ve de jugar al Mundial amb la selecció del seu país, ha dit que arriba preparat per competir.
Feliz, ilusionado, la verdad que me cumplir un sueño para mí, un objetivo, y bueno, a disfrutar, ¿no? Eso que se viene por delante para mí. Vengo a competir, obviamente, por un puesto, primeramente conocer a mis demás compañeros, y bueno, ya veremos la ilusión del técnico hacia mi persona, ¿no?
César Montes no podrà jugar al derbi de dissabte perquè el mercat d'hivern s'obre l'1 de gener. Sí que s'espera que pugui debutar el partit de Copa del dimarts 2 contra el Celta.
I a la Premier League anglesa continua la jornada del Boxing Day amb dos partits més.
S'ha acabat el Chelsea 2, Bournemouth 0, amb gols de Havertz i Mount, i acaba de començar el Manchester United Nottingham Forest. Per demà queda encara el Manchester City Leeds, i encara en futbol internacional hem d'explicar que Bojan Kerkic ja està sense equip després que el Vissel Kobe japonès ha decidit no renovar-lo, té 32 anys.
I en bàsquet, el Joventut ha tallat amb William Howard.
L'ale pivot francès, que va arribar a l'estiu i només ha jugat un partit amb la penya, està de baixa per lesió muscular des del mes d'octubre. Han arribat a un acord per partir peres i rescindir el contracte. Tenim aquesta hora jugant dos dels equips catalans de la Lliga Femenina de Bàsquet. L'Uni Girona, a Palau s'acosta contra el Benvibre, guanya 44-32 al descans, i el Barça Sant Feliuenc està perdent de 4-24-20 al final del primer quart a la pista del Jairis Murcia. Les blaugranes s'hi juguen a entrar a la Copa. El Cadí la Seu ha perdut a Vitòria contra l'Araski, 67-62 a la pròrroga.
Hi ha alguna cosa més?
Sí, el Barça de futbol sala ha renovat Adolfo Fernández 3 temporades més fins al 2026.
Gràcies, Quim. bona nit. I el temps amb el Gori Massip. Gori, bona nit.
Bona nit.
Sembla que de moment no hem d'esperar grans canvis i que les temperatures, però, continuaran sent les d'aquests dies, suaus o més aviat caloroses, no gairebé?
Doncs sí, de fet, tot i que sí que és veritat que avui han reculat una mica, hem tornat a assolir els 20 graus a punts de la costa, del prelitoral, per exemple, 20 justos en posta, o a la Ametlla de Mar, o 19 a Parets del Vallès i Vallirana, després d'un dia que ha estat radiant en general, però amb algunes boires que sí que han fet una mica el ronso cap al Pla de Lleida, Conca de Tremp, i en aquests sectors, molt localment, han fet que el termòmetre quedés més trenat. Demà dimecres, dia molt semblant, amb sol, però també de nou bancs de boira i núvols baixos. Caminaran extensió respecte avui, sobretot Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, Catalunya Central i fins i tot també alguns punts de la costa i prelitoral. Unes boires que en general s'aniran trencant amb el pas de les hores, però podran ser persistents, especialment a les comarques de Ponent i Altiplà Central. Temperatures si fa no fa com les d'avui, a tot estirar 1, 2 o com a molt 3 graus més baixes. Això sí, allà on no es trenqui la boira caldrà abrigar-se perquè l'ambient serà hivernal. Podríem dir un temps una mica a dues cares.
Perfecte, Gori, doncs actualitzem la informació del temps d'aquí a una hora. Fins ara, gràcies.
Fins ara.
Passen 5 minuts de les 9 de la nit. Caram, això ha estat sorpresa, eh? El Josep Maria Casas, el nostre tècnic, que ens ha posat una música especial de Nadal amb aquests cascabells que sonaven de fons. Què tal, com esteu? Bona nit. I a més, és que ara us saludaré ben fet, així com oficialment, però és que veieu que hi ha uns croissants aquí sobre la taula, sí, de xocolata? Sí. Doncs també ens els ha portat el tècnic. No sé si és que ens ha de dir alguna cosa especial.
Inspiradíssim avui, eh?
Però ens ha posat cascabells a la sintonia i ens ha portat uns croissants de xocolata blanca, en fi. Josep, gràcies, eh? No sé si heu sopat o no, o si us els guardareu per postres,
aquests
però...
Aquests dies ha d'haver-hi un incentiu, no?, per sí, treballar,
doncs. Sí, no sé si ens calen, gaire d'incentius. En fi, Lluís Carrasco, publicista especialista en màrqueting estratègic, què tal?
Bona nit. Bona nit.
Anna Simó, filòloga i exdiputada del Parlament. Bona nit, també. Astrid Barrio, que és professora de Ciència Política a la Universitat de València. Bona nit, Astrid.
Molt bona nit.
I Dani Sánchez Ugar, que és periodista. Què tal, Dani, com estàs?
Bona nit. Molt bé.
Teniu gana o no? O esteu una mica tips d'aquests
dies? Acabo de sopar.
Bueno, després agafeu els croissants i si de casa us els agafeu...
Per postres,
o demà per esmorzar, o el que vulgueu. Déu-n'hi-do, perquè aquests dies, no sé vosaltres, eh? Però ve com de gust, no sé, de menjar verdura o...
Pinya.
O sí, coses una mica que facin baixar. I ara també ens ho comentava el Gori amb el temps. No sé si vosaltres sou dels que heu passat el Nadal amb màniga curta, si heu pogut fer algun dels àpats amb màniga curta o què, Astrid?
Amb màniga curta, no, però dinant fora al jardí.
A l'aire lliure,
sí,
eh?
Sí, sí, completament. Bé, clar, 22,
i no estava previst, eh? No és allò que digui...
22 graus, era realment...
No és que ho féssiu no per les grips, ni
no,
per...
No. No és el primer cop, però ja acostuma a ser a sovintejar aquests darrers anys. Per tant,
vaig fer
estrany.
Vaig fer només la proposta d'encendre l'air de foc per fer Nadal, i una mica més, i sentiran a sobre.
L'air de foc l'aire condicionat, sí, a la vegada, perquè si no, no s'aguanta.
Però és allò que fa Nadal, no?
Has
no
de posar la tele,
no
deixar,
aquests
no que fan...
Sí, exacte, els vídeos aquests, no?, que duren dues hores i vas veient el foc allà.
Ha estat atípic.
Jo pensava que tant de bo l'any passat hagués estat així, perquè no sé si recordeu que l'any passat la recomanació era ventileu, sopeu amb la finestra oberta, i aquest any ha sigut perfectament possible. De fet, nosaltres ho hem fet, perquè també és veritat que hi havia grip, i també estava bé com a mesura de precaució, però que no era tan demanat com l'any passat, i mira, aquest any era molt possible.
Sí, maniga sí. curta o no? T'has hagut de posar maniga curta?
Jo diria que sí, vaig estar maniga curta.
Finet.
Sí, jo crec que sí. I la finestra oberta.
El meu home amb maniga curta. I jo no anava preparada i portava un jersei de collal suant com una mala cosa.
No vas veure el dia.
I abans
de prendre
vicava, eh? Vull dir, noia, mira... Jo...
Però és que també ho dèiem, no?, la
Passa
setmana passada,
i...
que a vegades ens vestim pensant en el calendari, no? És a dir, sí. Penses, és desembre, m'és igual la temperatura que faci, però si no em poso jersei no queda bé.
Això es veu molt
al
novembre.
I en canvi, aquesta temperatura, potser al setembre, aniríem amb màniga curta i potser, amb una rebaqueta d'aquestes per sobre, no?
És que, clar, amb 17 o 18 graus a l'estiu, vull dir, quan refresca una mica a la nit, doncs vas amb màniga curta.
Però arriba
la data i psicològicament ja estàs preparat per
anar
més abrigat.
De fet, hi ha una moda qüestionable moda, però que s'ha posat bastant de moda, que són aquests jerseis lletjos de Nadal.
Ah, sí?
Hi ha gent que se'n compra 3 i 4 per tenir-ne un diferent per cada sopar, que aquest any no sé què han fet amb ells, realment.
Doncs,
perquè no se'ls han pogut posar...
Però aquests de colorines, els Merry Christmas i tal.
Se'ls han posat igualment, jo crec, eh?
Sí, sí. I el de les verdures és complicat, perquè tens la nevera farcida de sobres de tot tipus. I queda canelons.
Què m'has de dir? Que avui he menjat escorell i canelons un altre cop?
Clar, queda absurdent de tot. I aleshores passar les bledes, com diuen alguns, primer, que mai passi les bledes que no m'agraden, però passar la verdura en general costa, perquè hi ha massa sobres.
En fi, ens reposem una mica d'aquest inici nadalenc amb aquesta sintonia que ens ha preparat el Josep, que potser ara n'hi ha una altra, no ho sé, serà sorpresa, i també d'aquests croissants per fer bé la digestió que ens ha portat avui. I de seguida tornarem anant cap a Madrid amb aquesta sorpresa, entre cometes, que hem tingut demà del Consell General del Poder Judicial. Ara de seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675-100-200.
Caminsdevent.com i 675-100-200.
RAC+1 Podcast.
Aquest gener torna l'escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Ja és aquí la segona temporada del Rose Battle de RAC 1. 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo almenys les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas. Edu de Batlle i Adrià Santa Susanna. Marc Serra i Rocco Stenhauser.
Localitza bé, Rocco. Localitza bé, que sí. Sembles el Cárdenas.
Escolti'm. Mireia Giró i Marta Bosch. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Benvinguts i benvingudes a l'escorxador!
L'escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Pràcticament 12 minuts de les 9 de la nit, com dèiem, hi ha novetats aquesta tarda, perquè el Tribunal Constitucional passarà a tenir majoria progressista després de l'acord al que han arribat els membres del Consell General del Poder Judicial. Ara de seguida anem cap a Madrid i ho expliquem, però és que abans us hem de dir també que a aquesta hora hi ha retards importants que poden superar fins i tot els 45 minuts a les línies R1, R3 i R4 de Rodalies, tot plegat per una avaria a Hospitalet de Llobregat, segons informa Renfe, aquests retards que, com dèiem, superen els 45 minuts ja i que han començat cap a 8:45, segons Adif, la gestora de la infraestructura. Ara mateix hi ha tècnics treballant per resoldre aquesta incidència, per tant, un problema, sembla, a Hospitalet de Llobregat, i que ja hi ha retards de 45 minuts tant a les línies R1 com R3 com R4 de Rodalies. En fi, sembla que sigui com d'aquells dies, no?, que no ha de passar res i que no hi ha d'haver problemes i que si no és al matí doncs ja no hi ha problemes a les Rodalies. Doncs bé, un 27 de desembre, 8:45 del vespre, també hi pot haver retard superior als 45 minuts en aquestes línies. Ara, si anem cap a Madrid, de fet tenim en línia el nostre corresponsal de RAC1, l'Arnau Mañé. Arnau, bona nit.
Hola, bona nit.
Perquè, com dèiem, hem tingut novetats a aquesta tarda, no? Finalment, el Consell General del Poder Judicial, que ha desbloquejat l'elecció dels dos representants del Tribunal Constitucional que li correspon escollir. Ha estat complicat, eh? Han estat mesos que semblava que no es desencallava aquesta situació i, de fet, Arnau, et volia preguntar fins a quin punt ha estat una sorpresa aquest acord, no? Perquè no sé si algú s'esperava que el ple d'avui acabés amb aquest acord.
Doncs, bueno, no puc dir ningú, però com a mínim jo no m'ho esperava. Jo diria que ni tan sols el govern espanyol s'ho esperava, tampoc l'oposició. Després en parlarem, però en la compareixença de Pedro Sánchez aquest matí li han preguntat pel tema, i no era especialment optimista, no ha deixat caure cap pista que avui es podia desencallar la situació. Tampoc Cuca Gamarra del PP, més tard, tres quarts del mateix, no ha deixat anar cap pista que pogués intuir que ells ho sabien.
Per què es creu que han arribat a un acord en aquest moment, com dèiem, 27 de desembre, després de tot el que va passar la setmana passada, d'aquest estira i arronsa, d'aquest pols entre el Partit Popular i el PSOE? Per què ara, Arnau?
Es fa difícil de dir, però sí que és veritat que entre els magistrats, també entre els progressistes, no agradava gens ni mica passar per l'adreçador del govern espanyol. Recordem que la Moncloa pretenia desbloquejar la situació de bloqueig a la cúpula judicial mitjançant aquelles dues esmenes que va tombar el Constitucional i que ara pretén incloure en aquesta nova proposta de llei que registrarà d'aquests dies, a la propera setmana, al Congrés. Això no agradava gens ni mica als magistrats del Poder Judicial, i per esquivar aquestes noves majories, finalment sembla que s'han posat d'acord. El que semblava impossible des de fa uns mesos, doncs bé, sembla que indirectament la Moncloa ho ha aconseguit. Sí que més enllà d'això hi ha un tall important a tenir en compte. S'ha desencallat la situació en part perquè els progressistes han cedit. És a dir, han acceptat el nom progressista que posaven sobre la taula els conservadors, el que veien amb més bons ulls, però la proposta inicial del sector progressista no era aquesta magistrada que finalment s'ha acceptat.
És que avui era interessant magistrat. També llegir els titulars dels diferents digitals, demà veurem també que, com ho titulen els diaris en paper, no? Però feien lectures diferents, no?, de qui realment ha sortit guanyant amb aquesta elecció, perquè finalment els conservadors han proposat un dels dos integrants, doncs seria també de caire conservador, però l'altre, Maria Luisa Segoviano, seria més aviat progressista. Per tant, també hi ha qui veu aquí com un gest del Partit Popular o una cessió del Partit Popular perquè els progressistes acabessin acceptant aquestes dues propostes.
Sí que és veritat que, home, el tema aquí era qui cedia primer. Finalment ha cedit primer els progressistes, però és veritat que l'equilibri, és a dir, un progressista i un conservador, acaba sent el mateix. És veritat que els conservadors no s'han mogut de la seva posició i han aconseguit que els altres, l'altra part, cedís, però en definitiva els equilibris acaben sent els mateixos. Sí que hi haurà qui llegeixi que els conservadors s'han acabat imposant o s'han acabat imposant el seu punt de vista, però a la pràctica, amb els equilibris, acaba sent un progressista i un conservador.
Ens pots explicar una mica breument, qui són aquests dos magistrats que han escollit avui?
Sí, mira, per una banda, Maria Luisa Segoviano, que va ser presidenta de la Sala Quarta del Suprem, de fet, va ser la primera dona en presidir una sala d'aquest tribunal. Ara té 72 anys, una dada curiosa, s'havia jubilat fa dos mesos, i ara torna, diguéssim, a la càrrega en un punt molt mediàtic i en un punt enmig dels focus. És una de les grans juristes sobre legislació laboral, sobretot. De fet, fa un temps va escriure la sentència dels Riders, que els va definir com el paradigma de la precarietat laboral. I per l'altra banda, César Tolosa, el conservador, fins ara era president de la Sala Tercera del Suprem. En aquest cas té 65 anys, és membre del Tribunal des del 2014, i en aquest cas la seva carrera de jurista està marcada sobretot per la pandèmia, per les restriccions, especialment pel caos que expliquen els experts en la matèria que hi va haver en la sala que ell presidia, amb criteris totalment contradictoris i amb diferents resolucions que no encaixaven l'una amb l'altra. Per tant, tenim aquests dos perfils que entraran a partir d'ara al Constitucional.
Arnau, sobre el que dèiem abans, sobre el pes d'uns i altres en aquestes votacions, realment avui els conservadors només necessitaven un vot per poder aprovar el seu candidat, que era aquest representant proposat pel PNB, que no sabien si es decantaria cap a una banda o cap a l'altra, però al final tots els progressistes, 8 membres en bloc, han votat a favor. Se sap per què aquesta decisió unànime també del bloc progressista de votar a favor d'aquests dos magistrats?
Clar, no ha transcendit ben bé com ha anat la qüestió, com han anat les negociacions, però queda clar que hi havia un acord previ. De fet, penseu que el ple s'hi arriba normalment amb la feina feta i avui en 20 minuts ho han tingut enllestit. Per tant, pràcticament ha sigut arribar a la sala i votar. Per tant, en aquest cas, les negociacions anaven en paral·lel entre ple i ple. Per tant, què fa pensar tot plegat? Doncs que aquests dies de Nadal, o com a mínim els dies previs, hi ha hagut converses per acabar consensuant aquests dos noms. Tenim en compte que el dia 20, és a dir, fa 7 dies, fa una setmana, hi va haver un ple que va acabar com el Rosari de l'Aurora, que no hi va haver cap tipus d'acord i que les majories no coincidien. Per tant, aquests dies, entre el 20 de desembre i el 27, que és avui, ha passat alguna cosa, hi ha hagut converses per acabar de consensuar aquests dos noms. També tenint en compte que els progressistes han acabat votant en bloc el candidat conservador, és a dir, hi ha hagut un acord entre les dues parts per arribar a aquest punt de consens.
Què és el que ha de passar, Arnau? És a dir, els propers passos, ja es poden renovar els quatre membres que tenien el mandat caducat des del juny al Tribunal Constitucional, perquè al principi es va intentar nomenar només els dos membres que proposava el govern i no aquests dos que havia de proposar el Consell General del Poder Judicial. Això es va dir que no es podia fer així. Ara sí que ja es pot fer el canvi dels quatre membres que tenien el mandat caducat?
Sí, ara sí, ara és qüestió d'hores que el Constitucional rebi els noms dels nous candidats, els analitzi, penseu que els requeriments són molt concrets i tots quatre els compleixen, i a partir d'aquí que es convoqui un ple governatiu al Tribunal Constitucional, que haurà de confirmar que els quatre magistrats amb el mandat caducat surtin del Tribunal i que entrin els quatre nous. A partir d'aquí, jo crec que abans que acabi la setmana, com a molt a principis de la que ve, el Constitucional tindrà la nova alineació, la nova sala, i per tant serà de majoria progressista, 7 progressistes contra 4 conservadors.
Trasllado la pregunta també a la taula d'avui, la tertúlia del 9-C. No sé si creieu que això, aquest acord, ajudarà a calmar una miqueta tota aquesta crisi institucional que hi ha hagut aquestes últimes setmanes en el si del govern espanyol.
A veure, després del que va passar la setmana passada, això arregla una de les institucions que estan sent qüestionades i sobretot no, que estan en el punt de mira dels partits i sobretot que de cara a l'opinió pública s'ha traslladat la idea doncs, que estan extremadament polititzades. Però això no necessàriament desbloquejarà la renovació del Consell General del Poder Judicial, que el que depèn és d'un acord d'una majoria parlamentària, bueno, d'una amplíssima majoria parlamentària de 2/3, que ara per ara no s'albira. Hi ha algunes interpretacions que apunten, no?, a que potser el discurs del rei pot haver tingut un cert efecte doncs, en la institució, en el sentit, no?, que una de les funcions dels reis és moderar i arbitrar la vida política i que davant del mal funcionament doncs, el Consell General del Poder Judicial doncs, decideix prendre aquesta mesura. I sobretot també perquè els magistrats, aquesta imatge doncs, que s'ha traslladat, no?, de que són gairebé corretges de transmissió dels partits polítics, segurament no els hi resulta especialment còmoda i, per tant, doncs, aquesta voluntat doncs, de buscar una solució consensual, no?, que permeti doncs, la renovació, doncs segurament pot haver influït.
Però passant només una setmana, des de que vam veure la setmana passada, vull dir que no sé si en tan poc temps s'han adonat que potser aquesta imatge no era la millor.
La crisi ha estat extremadament greu, és a dir, el que s'ha traslladat a l'opinió pública doncs és que hi ha una enorme lluita pel control d'aquestes institucions i que alguns magistrats s'hi presten, no?, aquesta batalla. I no crec que sigui el millor, i per tant, doncs, vist el que va passar, doncs, potser han decidit donar una passa, però insisteixo, queda l'altra part, queda el Consejo, i això sí que depèn d'una majoria parlamentària.
Lluís, no sé si t'has sorprès aquest acord, i si, com diu l'Astrid, hi ha alguns que apunten que el rei podria tenir alguna cosa a veure, no sé si estàs d'acord o no.
Mira, no sé allò del rei, la veritat és que quan allà en l'any 85 l'alcalde de Jerez, el senyor Pacheco va dir que la justícia era un cachondeo. Jo avui diria que és un cachondeo i una vergonya, perquè al final el que un interpreta en tots aquests moviments és que tant el PP com el PSOE s'hi senten còmodes en aquests tiragerrons, se salten la llei, la Constitució amb eufemismes, fan ajornaments, decisions temporals, negociacions eternes, sembla que s'hi senten còmodes en aquest terreny de joc. Això és molt perillós, perquè al final el Tribunal Constitucional comença a percebre's com una tercera càmera, quan un partit ja domina una primera càmera, el Congrés, després domina una segona càmera, que és el Senat, i ara sembla ser que domina una tercera càmera. Trobo vergonyós realment que sapiguem l'adscripció política, progressista, conservador dels alts membres del Tribunal Constitucional. Hauria de ser una cosa pràcticament no anònima, per sabríem els noms, però no es poden adscriure a un moviment més progressista, més conservador, perquè de per se ja resulta una mica vergonyós. Per tot plegat, jo el que també em sap greu per l'audiència, perquè al final aquests temes jo crec que els avorrim, no s'arriben en temps. entendre, i no sabrem entendre perquè els polítics ens ho posen molt complicat perquè ho arribem a entendre, perquè clar, formules preguntes com la que m'agrades de formular, si considero que inclús ha estat el rei pot haver intercedit, vull pensar que no, perquè aleshores la vergonya ja la multipliquem per mil.
Anna.
Jo el que no em crec és que el PSOE o el govern del PSOE no ho sapigués. A mi se'm fa molt difícil. Una altra cosa, i avui ho deia l'Ernesto i Kaiser al programa de tarda d'aquí, al Versió, no? que semblava que fins i tot el Partit Popular i els jutges conservadors anaven amb la idea de sortir amb el bloqueig i s'han trobat que els hi han votat. Això és el que ha dit Kaiser, que normalment es mou bé pels mentideros, diguem-ne, de la capital del Reino. I a mi no m'estranyaria, és a dir, que aquesta colla hagin decidit de progressistes, hagin dit, mira, renunciem a Vendrés, que és el que nosaltres hauríem posat, la Segoviano diuen que havia estat jutgessa de Jutges per la Democràcia, per tant, de perfil progressista, i per tant, doncs vinga, va, i acabem ja amb aquesta vergonya. La cosa sembla que ha anat més per aquí, però jo estic convençuda, vaja, o em semblaria més que normal que el govern de l'Estat ho sabés, això.
Sí, ja, llegir les preveres, estic bastant d'acord amb el que diu l'Anna, perquè realment llegíem els diaris aquest matí i donàvem per fet que no sortiria un acord perquè els membres conservadors del Consell General del Poder Judicial deien que no hi havia marge per l'acord, o sigui que estaven disposats a repetir la reunió de fa uns dies. I jo crec que el que ha passat és que algú volia evitar dur el ridícul més enllà, i aquest algú... També estic d'acord amb l'Anna, que sembla que hi ha bastanta coordinació de voluntats entre el que volia el govern o la part del PSOE del govern i els magistrats progressistes del Consell General del Poder Judicial. Només cal veure la reacció que ha tingut després el president del govern espanyol, i ja li va bé. És a dir, analitzem una mica el que ha passat en aquests últims dies. Hem tingut una crisi institucional de la mida de presidents de cambres poc menys que dient que el Tribunal Constitucional era il·legítim, o que restant-li legitimitat, o dient que una decisió il·legal o inconstitucional d'una part dels magistrats del Tribunal Constitucional. Aquest era el xoc institucional que tenies. És la llavor per una crisi institucional que jo crec que ja s'ha plantat, que no s'evita amb aquesta decisió, però que han decidit que no podien dur el ridícul més enllà, perquè ja no els sortia a compte. Llavors ara han firmat una treva. I han firmat una treva de manera unilateral, arribant els progressistes en aquella reunió i dient, us ho comprem. Us ho comprem per evitar que vagi més enllà, perquè les conseqüències són nefastes, diríem, pel sistema. Vull dir, és una mica... És un moviment de protecció del sistema, per entendre'ns. Però estic d'acord amb el que diu l'Astrid, que és ajornar-la. És una qüestió de temps, perquè ara què ve? Ara ve el Consell General del Poder Judicial. Recordem que les persones que avui s'han posat d'acord en aquests noms són persones que porten 4 anys amb el mandat caducat. 4 anys. És el gran assumpte que el PP està bloquejant, i que si el PP continua bloquejant, com sembla que farà, perquè són les declaracions que han fet de moment, la pressió li ve al PSOE per fer una llei que canviï les majories, que s'endugui això a majories simples. I ja la tindrem muntada una altra vegada. Estarem a la casella de sortida, exactament el mateix que va passar amb el Constitucional, que hi haurà una resistència dels jutges a que es canviï aquesta llei, també del PP, i, de nou, les acusacions de culpisme. És que hem viscut en aquest país, en les dues últimes setmanes, en un país en el que els dos blocs judicials i polítics s'acusaven de culpistes mútuament. Ara és un... No ens podem permetre que això vagi a més, de moment, però anirà més,
i avui,
tant que anirà més.
I avui tots dos venen amb victòria, en realitat, perquè el PP... El que també aconsegueix, d'alguna manera, és alentir la proposició de llei per la renovació del Constitucional, per això ràpidament ha acceptat, tothom ha acceptat això, però, d'altra banda, Sánchez ja ha reconegut de que alentirà aquesta proposició de llei perquè de forma immediata la cosa no està resolta, però sí està aturada. Per això et dic, vull dir que al final tot això en el ciutadà el que li convida a pensar és que a tots dos els semblen bé, i que aquesta bipolarització entre PP i PSOE, sense que puguin entrar altres formacions polítiques en tot aquest veí, els és còmode a tots dos.
Estret, és el que precisament t'anava a preguntar, no? Que avui és com que els dos blocs treuen pit, no? De dir, doncs mira, nosaltres ho hem desbloquejat, nosaltres també ho hem desbloquejat, no? Qui creus que pot treure més pit d'això, o qui creus que en traurà més, sobretot també a partir dels propers dies, de qui surt guanyant en aquesta batalla?
A veure, jo crec que en aquests moments, tal com ha quedat el panorama, ningú no surt guanyant, perquè el que s'ha fet molt evident és que tots dos grans partits, per diferents vies i amb arguments diferents i amb justificacions diferents, però tots dos perseguien exactament el mateix objectiu, que era el control de, tant del Tribunal Constitucional com del Consell General del Poder Judicial, perquè molts dels conflictes polítics s'acaben judicialitzant i, per tant, és fonamental acabar tenint el control de les institucions. El Partit Socialista argumenta...
Volia complir la llei i un altre volia bloquejar la llei.
L'assumpció de responsabilitats,
uns volien que es complís la llei i, per tant, es renovés, i per tant, amb majories progressistes, perquè estan ells al govern, que... i uns altres el que volia és que això no passés.
No, no, hi ha uns que bloquegen de manera absolutament il·legítima la presa d'una decisió, i els altres que, aprofitant la majoria, diuen, bé, doncs per desbloquejar aquesta situació, perquè en aquests moments també ens és favorable la nostra majoria, canviem els mecanismes de decisió i escurcem les majories necessàries. Això també és extremadament perillós.
Però, Astrid,
tocava renovar. No m'has de convèncer.
No per tenir majoria a favor nostre, sinó per complir la llei.
Canvio la llei perquè es pugui complir, que és molt diferent. Això és un matís fonamental. Perquè aquí ens omplim la boca criticant a molts règims d'Europa de l'Est, dient que modifiquen les lleis per garantir-se el control d'institucions. Doncs això és exactament el mateix que estava fent el Partit Socialista, passant de criteris consensuals a criteris majoritaris. Puc estar d'acord amb l'argument de dir és que era necessari, però al final el que estaven fent era reduir les majories i jo trobo perillós. Sí. Busca altra manera, busca generar sancions o generar incentius, però no modifiquis les majories.
Una part de la reforma era separar el nomenament dels magistrats que nomenava el Consell General del Poder Judicial dels que nomenava el govern. Aquí no canviaves majories. No. Aquí el que feies era, jo els meus els nomeno ja, els del govern, els dos que ara s'han desbloquejat, i vosaltres ja us ho fareu. No, aquí no canviaves majories.
Però el disseny sí que està fet... Clar que ho estàs canviant.
Canviaves majoria...
amb aquest mecanisme el que tu estàs obligant és que les institucions actuïn de manera coordinada. I aquí estàs dient, quan les institucions no canvien de manera coordinada, el que tingui la prou majoria per fer-ho, que ho faci.
Però quina coordinació hi ha hagut entre el Consell General del Poder Judicial i el govern espanyol en la tria d'aquests magistrats?
Insisteixo, falla el mecanisme, però tu no pots fer una reforma sense caure en una deriva il·liberal, que és molt perillosa, quan modifiques, quan redueixes majories, per tal de provocar un resultat. Busca altres mecanismes. Jo no estic dient que no hi hagi, que no s'hagin de crear mecanismes que obliguin a les institucions a complir, però busca altres maneres.
Ara, de fet, falta saber què passarà, no? Perquè s'havien presentat aquestes esmenes que van ser com l'origen de tot aquest enrenou i d'aquesta decisió del Tribunal Constitucional. Finalment, el govern espanyol va dir que ho faria en forma de proposta de llei. I Arnau, no sé si ets aquí, què ha de passar amb aquesta proposta de llei que impulsaven des del govern espanyol? Això ha de tirar endavant? Es queda aturat amb aquesta decisió que hi ha hagut avui? Què ha de passar?
Sí, és una proposta de llei que semblava que ja era qüestió d'hores que es presentés. S'ha anat retardant en els dies, ja s'havia de presentar dijous, divendres de la setmana passada, i és veritat que ara amb el desbloqueig del Constitucional el govern espanyol no li cal estirar del carro i presentar la proposta de llei amb aquestes dues esmenes polèmiques per canviar les majories, però és veritat que la intenció és canviar de fons el sistema d'elecció. Per tant, aquí es veurà realment si el PSOE també juga el joc de quan jo tinc el control no cal canviar res i quan no tinc el control canviem-ho tot, o si realment es creu aquesta renovació judicial i, per tant, tira endavant aquest canvi de majories que abans que es desbloquegés pretenia impulsar. De fet, fons del PSOE ens asseguraven fa una estona que això tira endavant. Que esperen
haver la lletra petita... tira endavant.
Sí, que esperen haver la lletra petita de la resolució, però que tirarà endavant. Que no serà aquesta setmana, però que ells tenen el compromís de fer-ho. Que ho faran amb altres grups i que, per tant, si no em contradiuen, això ens anem ja a 2023.
Astrid, si tira endavant, no ho veuries lògic que el PSOE tirés endavant aquesta proposta de llei?
Jo veuria lògic que hi hagués un debat en profunditat per tal d'evitar que hi hagi situacions com aquesta i que, per tant, que a partir del que ha passat s'obrís doncs, una fase de diàleg entre els diferents partits per mirar de buscar solucions, però no decisions preses de manera majoritària per reformar, per fer reformes institucionals.
Tens els jutges del Constitucional, els magistrats del Constitucional...
Estic fent la carta caducats. Als Reis, Estic fent la carta als Reis.
El del Consell General del Poder Judicial caducats de fa 4 anys. I el PP, que no vol renovar, per tant no vol jugar aquestes majories ampliades que tu dius.
No, els del Consell General del Poder Judicial, el que vol és un altre mecanisme de designació.
Bé, però amb aquest mecanisme, que per cert és un mecanisme creat pel PP, no vol jugar la partida. Diu, jo no jugo aquesta partida i ja fa 4 anys que estan, però a més no només això, sinó que s'alia amb
no,
la seva,
pitjor,
amb la seva
havia branca, jugat aquesta partida però, i es va desmarcar.
Exacte. Encara pitjor m'ho poses. I s'alia amb la seva branca judicial, amb els jutges conservadors del Consell General del Poder Judicial, els quals porten 4 anys al càrrec gràcies a que aquell partit no saber a renovar-los i a canviar-los i a treure'ls de la cadira i posar-ne uns altres perquè també bloquegin el Tribunal Constitucional. Quins mecanismes immediats pot tenir un govern per fer complir aquesta llei si no és canviar les majories i dir aquests no juguen, per tant, aquests no cal que juguin perquè tinc una majoria parlamentària de 176.
Poden haver-hi altres mecanismes? Pots dir, en el moment en el que pots crear incentius i pots crear mecanismes de sanció tant pels jutges com pels diputats que no s'avinguin. Ara, aquest és un terreny en el que segurament ningú no hi vol entrar.
O no, o fins i tot de dir, no, és que el mandat, és a dir, cal modificar que els mandats, diguis, el dia de hora H, aquella persona ja no podrà accedir ni a l'edifici i en aquell moment el contracte es rescindeix.
Però quedaria sense jutges. Dani, és que tu vols dir...
Però quedaria sense jutges.
Ja,
però... Hauràs d'obligar l'acord polític.
A veure, Lluís, que
hauràs d'obligar l'acord polític o desvincular-ho del Parlament, llavors. Que els actuals magistrats del Consell...
Això és el que vol el PP. El PP i el Consell d'Europa.
No, però Europa el que està dient és primer renoveu amb les lleis actuals, que fa 4 anys que estan caducats, i després seieu-vos a parlar de la llei. El que no pots fer és, de pressa i corrents, fer una reforma del sistema d'elecció dels òrgans judicials perquè el PP ha decidit bloquejar-ho tot.
Pots o no pots fer-ho? Perquè fa un moment em deies...
A veure,
que no
pots canviar les majories...
Amb la paraula a la boca.
Però, és el mateix.
Caldria no poder fer-ho. A mi em sap greu, però jo torno al principi. Vull dir, què és això? De veritat, què és això? És realment un cachondeo, és una vergonya.
No, és la lluita pel poder a tots els nivells.
Però és que aquesta llei és una vergonya, i com deia l'Anna, el que no pot ser és que el nucli de tot plegat, el Consell General del Poder Judicial, estigui caducat des de fa 4 anys. Està en funcions des de fa 4 anys. Jo podria admetre que hi hagués una renovació durant els 4 següents mesos de la caducitat del Consell, però al cap de 4 anys estem igual. Al final, tot això només pot tenir una explicació, i és la conveniència i la connivencia política dels dos partits majoritaris que es van passant els cromos en funció de qui governa. I no podem oblidar-nos que estem a 12 mesos justos d'unes eleccions generals i tot això té un pes. Per això jo parlo de la tercera càmera, perquè al final és com ho veu un ciutadà.
Arnau, crec que tu tenies la versió oficial, no?, de la resposta dels dos partits avui després d'aquesta decisió, per veure quins són els arguments que han fet servir ells també després d'aquesta renovació, no?, després d'aquest acord. Què han dit uns i altres?
Sí, evidentment tothom es comprava cap a aquestes seva, ara ho comentàveu, que aquí no queda clar qui guanya i, per tant, guanya tothom, com a les nits electorals. Fons del govern espanyol, fons socialistes, també celebraven la decisió del Poder Judicial, asseguraven que era el PP qui havia perdut el pols. En canvi, el PP creu que és la Moncloa qui s'ha de disculpar després d'intentar trobar aquesta solució al bloqueig, incorporant aquestes esmenes al Codi Penal. Per tant, evidentment, entre ells no es posen d'acord i no queda clar qui surt guanyant o qui en surt més content realment.
Bé, en fi, si us sembla, deixem aquí aquest tema, perquè sembla que el Consell General del Poder Judicial avui hagi contraprogramat també tot aquest pla de mesures, tot aquest paquet de mesures que ha presentat Pedro Sánchez, no?, i que venia doncs aquí, gairebé semblava repartint premis per tothom. Doncs realment, doncs, a la tarda el Consell General del Poder Judicial doncs ja ha passat una miqueta la mà per la cara. Ara de seguida parlarem també d'aquesta qüestió i d'aquestes mesures que ha pres el govern espanyol abans que s'acabi l'any, i en parlarem també amb una especialista, amb catedràtica d'Economia de la UB, la Montse Guillén, perquè ens valori aquestes mesures. Ara de seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. RAC 1. El Nadal al Palau de la Música Catalana amb la Simfònica del Vallès i gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb la veu de Salvador Vidal.
Reviu la màgia de Star Wars, Superman, ET i moltes més el diumenge 8 de gener al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
A Montsant Benet ens agrada el Nadal. Vens a celebrar-lo amb aquells qui més estimes? Consulta la nostra àmplia proposta gastronòmica durant les festes i la revetlla de Cap d'Any única amb el so de les campanes del nostre monestir. Ai, no et perdis l'activitat familiar Operació Reis d'Orient i el nostre espectacular Pessebre Vivent, l'única Catalunya que passa dins d'un monestir. Aquest Nadal regala o regala't Montsant Benet. Montsantbenet.com.
La cuina de Rossini torna a Liceu. Descobreix l'òpera en família amb la proposta de David Selves. Cuina, òpera i Rossini en un viatge trepidant per un món màgic. La cuina de Rossini. No us la perdeu. A partir del 8 de gener. Entrades a liceu.cat.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Falten 6 minuts per 3 quarts de 10 de la nit i ara ho dèiem, no? Gairebé que el Consell General del Poder Judicial ha contraprogramat aquest anunci, aquesta gran notícia del dia amb aquest paquet de mesures que ha aprovat el govern espanyol amb uns 10.000 milions d'euros per afrontar la crisi energètica i de preus. Arnau, ets aquí encara?
Sí, sí, sí.
Ens pots fer un resum de què és el més destacat que ha aprovat avui el govern de Pedro Sánchez?
Doncs mira, sobretot hi ha tres grans eixos, tres grans novetats. El primer és l'eliminació de l'IVA d'aquests productes essencials, el que des de la Moncloa es anomenen aliments de primera necessitat. Si vols, Anna, fem una llista de ben bé quins aliments, a quins productes implica aquesta reducció, o més ben dit, aquesta eliminació de l'IVA. Per exemple, el pa, la llet, el formatge, la fruita, la verdura, les hortalisses, els llegums, les patates i els cereals. Aquests 9 grans productes que a partir de l'1 de gener deixaran de tenir IVA. Aquí no hi ha ni carn ni peix, que en algunes cistelles, evidentment, o en totes les cistelles, són imprescindibles o són un producte de necessitat alta. En canvi, es redueix l'IVA també de l'oli i la pasta. En aquest cas passa del 10 al 5%. La rebaixa de l'IVA a aquests productes s'allargarà com a mínim mig any, però atenció perquè hi ha lletra petita aquí. L'hem anat explicant, però hi ha una lletra petita que és sempre que la inflació no caigui per sota del 5,5%. Per tant, en el cas de que això passi abans d'aquest mig any, l'IVA tornarà a la normalitat. És un detall menor, però que cal tenir en compte perquè potser ens trobem que al març o abril la inflació millora, les dades de la inflació milloren i aquest IVA torna a aplicar-se. Per tant, cal tenir-lo en compte. El segon gran eix és el xec de 200 euros mensuals per a les famílies vulnerables. El podran rebre les llars on els ingressos no superin els 27.000 euros anuals. I això calcula la Moncloa que són, si fa o no fa, més de 4 milions de famílies. És una ajuda que es podrà demanar, per cert, a partir del 15 de febrer.
Això durant 6 mesos, Arnau, com a màxim?
Això exacte, també durant 6 mesos, a partir del 15 de febrer. I el tercer gran eix serien els transports. Desapareix, per exemple, el descompte de 20 cèntims per litre de gasolina quan anem a la gasolinera i ens descompten...
Sí, es donava pràcticament per fet, no?
Exacte, que es donava pràcticament per fet i que arrossegàvem des de l'abril amb aquest descompte de 20 cèntims. Ara, a partir de l'1 de gener, el descompte només s'aplicarà en sectors concrets, per exemple, els transportistes, els agricultors o els pescadors. Per tant, aquests 20 cèntims que aquests sectors mantindran. El que sí que s'ha confirmat avui, també en qüestió de transports, és que el govern espanyol manté els viatges en rodalies i mitja distància gratuïts.
Sí.
I que els transports públics que depenen, per exemple, de Generalitat o de l'àrea metropolitana, d'ajuntaments, continuaran rebaixats al 50% durant tot l'any. Per tant, rodalies i mitja distància gratuïts i metro, bus, tramvia, per exemple, de Barcelona, continuen aquesta meitat de preu.
Doncs precisament per parlar de l'efecte de totes aquestes mesures, tenim en línia la Montse Guillén, que és catedràtica d'Economia de la UB i investigadora experta en Economia del Risc i Estat del Benestar. Senyora Guillén, bona nit.
Hola, bona nit.
Comencem per aquestes mesures estrella que ens explicava ara també l'Arnau. Vostè considera una mesura adequada aquesta rebaixa de l'IVA perquè es noti, no, en la butxaca dels ciutadans que estan notant més aquestes conseqüències de la inflació, o es podrien haver pres mesures més efectives que es notessin més directament?
Mira, si preguntes a 22 economistes, tots et diran una cosa diferent. La veritat és que és veritat que s'ha de triar quina mesura s'ha de fer, i a mi no m'ha sorprès perquè si mirem com ha anat l'IPC, l'últim que és públic, i es mira el detall, es veu que l'alimentació estava pujant molt de preu, i això ho vèiem tots, eh? Jo crec que tots ho havíem comentat anant a comprar, no? I veies com els aliments cada cop eren més cars. Aleshores, jo crec que el govern ha fet ha pres la decisió de dir, molt bé, una mesura universal, que és tothom que va comprar gasolina, no? Ara el preu del petroli ja ha baixat respecte a com estava a principis del 2022, doncs ara canviem una mica i anem a veure si podem ajudar una mica amb allò que sembla que està pujant molt de preu, que és l'alimentació bàsica.
Mm-hmm. Saps si aquesta mesura s'està aplicant també en altres països europeus o s'han pres altres mesures, altres alternatives diferents?
No, precisament ho estava mirant avui aquesta tarda, i és curiós perquè cada país està reaccionant d'una manera molt, molt diferent davant de l'increment de preus que ha provocat bàsicament la situació general, no? de energètica i provocada per la crisi d'Ucraïna, no? Però, per exemple, França només s'està fixant amb els preus de l'energia. Ja ha ficat un topall, no? I ha dit, no es pot pujar més del 15% el preu de l'energia. Que és una cosa que França pot controlar molt bé perquè controla molt bé l'energia nuclear, no? I és més autònoma en aquest sentit. I jo crec que cada país fa una mica la seva pròpia política. A mi no em sembla malament que en el nostre cas, doncs ara s'opti per abaratir els aliments de primera necessitat i mantenir tota aquesta part que té a veure amb el turisme també, doncs, dinàmica, no? Que no encareixi tampoc de cara als visitants, i que és un dels sectors més forts per a nosaltres, no?
També dèiem que s'ha aprovat aquest xec de 200 euros mensuals per a les famílies més vulnerables, que en aquest cas són les que no superin els 27.000 euros anuals. Què li sembla? Poden ajudar o no aquests 200 euros mensuals en aquestes famílies?
Sí. Per descomptat, això és una mesura dirigida, que és l'altra manera de fer política. De fet, el govern opta per no posar tot l'èmfasi només a una banda, sinó que va segmentant una miqueta i diu, ara faig una mesura dirigida, vaig a famílies que tenen una renda més baixa. En aquest país de seguida hi ha crítiques, eh? Hi ha qui diu, no, però hi ha gent que pot fer frau i en el fons dir que té una renda baixa, però la majoria no serà el cas, no? I passant, això ajudarà. I això és una manera de també veure, diguem, l'augment del salari mínim, que és una gran batalla que també s'havia estat tenint aquestes últimes setmanes. Esclar, si es provoca un increment del salari mínim que afectaria moltes d'aquestes famílies, que seria donar-los els diners via el seu salari, el que fa és també cascar les empreses, perquè aleshores l'empresari, clar, ha de fer més esforç, no només l'increment de sou, sinó també de les cotitzacions corresponents. Llavors, jo crec que en aquest cas el govern opta per fer l'ajuda directa i, bueno, faig ara puntualment aquest esforç i, per tant, perquè aquestes famílies, doncs, tinguin una mica més de, no sé, de coixí, no?
Mm-hmm. Clar.
Per tant, però està molt... Això té un cost molt baix, comparat amb els 20 cèntims de la gasolina. O sigui, amb els 20 cèntims de la gasolina es havia pogut donar un xec que seria 6 vegades això, Però, bueno, ja eliminen la gasolina i ho fan de l'altra forma.
Ara, precisament, li anava a parlar de diners, no? Perquè també s'han anunciat altres mesures, no? Aquesta congelació dels preus del lloguer, el que dèiem, es manté aquest descompte o aquesta gratuïtat de Rodalies. Clar, d'on sortiran tots aquests diners? Perquè avui es calculava que aquestes mesures costaran aproximadament 10.000 milions d'euros.
Ah, sí, a veure, de fet, tot el que s'ha fet servir aquest any per la bonificació dels 20 cèntims ha costat 17.000, és a dir, que encara era més, no? S'està fent un gran esforç. A veure, el tema que hem vist abans de l'IVA, això gairebé es paga sol, perquè amb els altres increments dels altres productes que estan pujant també el 6%, que paguen el 21% d'IVA, ja es recapta més, no? I per tant desbonifica els aliments de primera necessitat. El tema de les famílies és un ajut puntual, i llavors el tema del transport és el més controvertit, no?
Sí.
Perquè, esclar, com ho acabes això, no? Com decideixes dir, doncs mira, tot aquest pagament no? Aquesta gratuïtat a l'hora de desplaçar-se, no? Que en el, doncs, algun moment s'haurà de, s'acabarà també, però ja estava previst en els pressupostos generals de l'Estat que això es mantenia, no? I per tant suposo que aquí també doncs hi ha una influència dels dos partits que estan governant, no?
Li anava a preguntar precisament per això, no? Per aquesta, aquestes mesures més controvertides, si comencem per la dels 20 cèntims dels carburants, clar, no sé si d'entrada vostè creu que va ser encertada aquesta mesura, tenint en compte que s'aplicava a tothom independentment de la renda de cadascú, no?
Clar, ah, sí, sí, aquesta és la gran crítica que es feia, no? És a dir, que s'estaven donant 20 cèntims a qui no ho necessitava. Però en el seu moment va ser efectiva i, esclar, ningú sabia què podia passar. El barril de petroli estava a $120 i ara està a 85. O sigui, clar, en aquell moment podia anar molt més amunt i, de fet, va ser efectiva perquè la inflació aquella a Espanya és del 6, gairebé el 7. A Europa és al voltant del 10, 10 i mig. Per tant, va ser efectiva en el seu moment. Però és clar, saps que tot, si poguéssim, quan fem les mesures, no, tenir una forma de veure què passarà d'aquí 6 mesos, d'aquí un any, doncs seria molt millor. Mm-hmm. Ara bé, no, que aquesta part, a mi la que em sembla interessant és veure bé, ara la part de transport, doncs com la gestionem, perquè aquí sí que hi ha molt més debat, eh? Aquí sí que no ens posem d'acord tots els economistes, i t'ho puc explicar, però sí. és més complicat del que sembla.
Clar, perquè d'una banda, ja com ara dèiem, no, el tema del descompte dels 20 cèntims, però de l'altra, és el que dèiem ara, aquesta gratuïtat del servei de Rodalies, per exemple, que també és una ajuda universal, és a dir, per tothom. No sé si en aquest cas potser es podrien prendre mesures que fossin doncs, segons el nivell de renda o que fossin uns preus progressius o algun altre sistema, potser.
Mira, aquí hi ha una qüestió que també és ser pràctic, no? És a dir, un pot dissenyar una gran política, no?, que un pagui més, que un pagui menys, però és que al final ha de ser una cosa pràctica, perquè si hem de fer una instància per anar a comprar un bitllet de tren, doncs no serà operatiu, no? Aquí sí que el que passa amb això de la despesa que s'està fent, perquè en el fons no és cap inversió, s'està fent una despesa bonificant o subvencionant aquests bitllets de transport, no? Però el que sempre hi ha al darrere d'això també és mirar de canviar els nostres hàbits, no? És a dir, que fem servir més el transport públic, no? Que hi hagi més passatgers i que no hi hagi tants vehicles individuals, i al darrere també hi ha una intenció de que no hi hagi tantes emissions, és a dir, que realment disminueixi l'ús del vehicle privat. Però això no s'ha demostrat. No s'ha demostrat en cap cas. O sigui, el que ha acabat passant, i aquí ja comencem a tenir dades, perquè això s'ha començat a implementar des de l'1 de setembre, i hi ha equips que ho han començat a analitzar, a la meva universitat, per exemple, i, de fet, amb Rodalies només s'ha incrementat un 1,5% el nombre de passatgers. És a dir, no s'ha produït aquest canvi de forma de transportar-nos, no? I bueno, mitja distància ha pujat una mica més, perquè aquí sí que hi ha, de fet, una rebaixa molt substancial, però sobretot en hores que no són punta, eh? Per tant, no és el desplaçament habitual. I aquí el que ens estem donant compte és una mica el que ja diu l'Associació Internacional del Transport Públic, que diu, escolta, per canviar el modus de transport no n'hi ha prou en bonificar els bitllets, de fer gratuït el transport, no? Que hi ha experiències arreu del món. El que s'ha de fer és que el transport sigui eficient, puntual i freqüent. Llavors és quan la gent decidim canviar de transport, quan sabem que anirem a l'estació hi haurà un tren i sortirà a l'hora que toca, no? Si no, difícilment podrem aconseguir aquesta inversió, no?, que voldria dir canviar veritablement d'hàbits. Mm-hmm.
Doncs hem parlat amb la Montse Guillén, que com dèiem és catedràtica d'Economia de la UB, investigadora experta en Economia del Risc i Estat del Benestar. Gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Gràcies, Anna.
Que vagi bé, molt bona nit. I també no sé si tenim per aquí encara l'Arnau Mañé. Arnau, si vols sí. Fer un últim comentari, i ja et deixem marxar, que és molt tard.
Res, pendents d'aquesta lletra petita, que mica en mica anirà sortint, que anirem veient els detalls de totes les mesures, i pendents també de l'aplicació a partir de diumenge, no queda tant.
Gràcies, Arnau, que vagi bé. Bona nit, fins demà. M'ha sorprès sobretot aquesta dada que deia ara, no?, que ja comença a haver els primers estudis de com està funcionant aquesta gratuïtat de Rodalies, i només s'hauria incrementat un 1,5% el nombre de passatgers, perquè, clar, és el que dèiem abans, no?, que el servei pot ser gratuït, i és el que deia també ara la catedràtica, però si hi ha retards, com ara dèiem, de més de 45 minuts, els trens no passen i hi ha problemes, doncs això tampoc no acaba d'incentivar que la gent agafi el transport públic. No sé com valoreu vosaltres que aquesta gratuïtat es mantingui tingui per tothom un any més?
Crec que aquesta gratuïtat és una manera, vull dir, és efectiva, si es vol, a l'hora de treure pressió, diguem-ne, de despesa a les llars que ja fèiem servir el transport públic. Però a la pràctica el segon objectiu que es deia que es buscava, que era per la via, diguem-ne, de baixar la petjada de carboni, incorporar gent que deixi el cotxe i s'incorpora al transport públic, no està funcionant, perquè no hi ha les condicions del servei adequades per dissuadir la gent que ve de fora de Barcelona, que venim de fora de Barcelona per deixar el cotxe.
No, i sobretot perquè també el cotxe també, l'ús del cotxe també està bonificat en aquests moments, quan fins a finals d'any, no? Perquè també estàs finançant el consum de carburant, que és una mesura bastant,
3 dies,
era una mesura bastant contradictòria. Haurem de veure ara, no, si amb la fi d'aquesta subvenció, doncs això té millor efecte. Però coincideixo amb l'Anna, bàsicament la mesura incentivar el transport públic només és efectiu si el transport públic funciona i si les connexions són bones, i per tant això doncs encara estem molt lluny. Però jo sí que el que celebro, malgrat que jo seré perjudicada perquè jo utilitzo per anar a treballar el cotxe i per tant a mi això em perjudica, però sí que crec que el cotxe no l'utilitza tothom i en canvi tothom compra aliments, i per tant doncs aquesta sí que és una mesura que crec que és molt més universal i que pot segurament té un punt regressiu perquè afecta a totes les llars per igual, amb independència del nivell de renda, però tothom compra aquests aliments. Ara, jo el que em pregunto és si tenen alguna qüestió amb els vegans i amb els vegetarians, perquè aquells que mengen carn i peix, doncs sembla ser que no són considerats productes de primera necessitat perquè no es veuen afectats. Però en qualsevol cas, una bona notícia, i si això ajuda doncs a contenir la inflació i si és veritablement efectiva i no es trasllada, el que s'haurà de veure en les properes setmanes és si això efectivament ho noten les butxaques dels consumidors i no es queda en mans de les grans distribuïdores, que crec que és una de les grans incògnites, no? Si això efectivament es trasllada o no. I després, tots els efectes que puguin tenir de cara a la recaptació, que crec que és un altre dels interrogants importants.
Dani, com valores tu aquest paquet de mesures? Amb unes mesures que són clarament adreçades a famílies vulnerables i d'altres doncs que són això que dèiem, no? Universals, una mica per tothom, l'IVA doncs al final se'n beneficiarà a tothom, el preu del transport també se'n beneficiarà a tothom.
Sí, és veritat que formalment diríem, acadèmicament són regressives, per això que deia l'Astrid, però també és veritat que qui fa servir el transport públic? És a dir, qui li fas el favor? Li fas el favor al commuter, el que va a la feina cada dia i no posant 20 cèntims per tothom amb el cotxe, que bé, és un cotxe que conduís un xofer i que darrere portés algú, també s'abaratia amb 20 cèntims. Jo crec que en aquest sentit van en la bona direcció i s'han corregit algunes de les coses que estaven malament abans. I després, un dels dubtes que posava sobre la taula és com es paga això, no? Bé, és que el govern espanyol preveu ingressar 30.000 milions d'euros més aquest any, sense comptar encara els impostos nous, sense augmentar la pressió fiscal. De fet, ha sigut un dels arguments de crítica que li feia el PP, que Gamarra deia, aquestes ajudes ja les heu pagat, espanyols, fa un any, perquè com us han pujat l'IVA, com heu pagat més IVA perquè els preus pujaven, ja les heu pagat. I és veritat, és a dir, funciona així. Ara també és veritat que es podia haver triat model Ayuso, baixar impostos, o model Sánchez, que és, bueno, anem a fer un pla de rescat social. I després lligo una mica amb l'anàlisi polític de tot plegat, que jo crec que avui hem vist un Pedro Sánchez amb xip electoral claríssim, l'argument de campanya ara per les municipals, però també per la seva, serà aquest del rescat social. I no només això, sinó de presumida gestió econòmica davant del PP, que això és un canvi de paradigma total respecte al que havia passat a Espanya fins ara. Ara és el PP qui no vol parlar-li d'economia a Pedro Sánchez i li parla només de Catalunya i de crisi política, i Pedro Sánchez qui vol parlar d'economia perquè vol presumir d'aquest rescat
social. I Pedro Sánchez ha fet a Dret Pit també durant aquesta roda de premsa, no? Que ha dit que ells aquestes mesures les haguessin pres tant si fos any electoral com si no ho fos, i que de fet les han anat prenent durant tot el seu mandat, encara que no estiguessin tan a prop de les eleccions.
I de fet és veritat. És a dir, que d'aquests 45.000 milions que ha repetit 55 vegades que s'han gastat en total, només 10 venen ara, per entendre'ns. És a dir, 35 ja se'ls han gastat en altres coses, entre altres els 20 cèntims dels carburants, que sí que em sembla una mesura una mica més mal tirada que les que han tirat avui. Respecte a si es notarà o no, la veritat és que el món de la distribució, els súpers, són molt competitius entre si. És a dir, que sí que ajusten en general, el Lluís potser ens pot ajudar amb això, però que sí que ajusten en general bastant els marges, veig difícil que acabi passant com ha passat amb les petroleres, que és més oligopoli, que no hi ha tanta competència i que sí que hi ha més possibilitats que es quedin al marge, per dir, bueno, dones 20 cèntims, doncs una mica me'l quedo jo i ja baixaré una mica la... Amb el món de la distribució hi ha molta competència en què valen els ous aquest supermercat i què valen aquest, què val la farina aquest supermercat i què val aquest. Per tant, doncs
potser
esperem que sí que
veiem
aquesta rebaixa.
D'haver vist és perquè els increments de preus a l'alimentació
són
del 30%. És que jo ho he comprovat, o sigui, són del 30%.
Sí, però
i els costos no són del 30%, per tant, molt competitiva. Aleshores, potser el que sí que hem de pensar és que aleshores potser sí que hi ha acords, no?, entre tots, i hi ha una situació d'oligopoli, perquè a tot arreu l'oli i segons quins aliments han pujat un 30%,
un 35%. Però que pugi a tot arreu un 30%, no, o sigui, no vol dir que es posin d'acord, sinó que a tots els costos li pugen un 30%,
i llavors
veus que tots s'ajusten al preu mínim.
No, però els costos no han pujat un 30%.
Home, sí que han pujat molt els costos.
Els costos no han pujat un
30%. Electricitat per les neveres, a la gasolina per moure els camions, la matèria primera...
Estarien al voltant del 18% en aquest moment, per tant, encara una diferència de marge. A veure, jo respecte a totes aquestes mesures, primer el tema del transport. El tema del transport estic molt amb l'Anna, sobretot al nostre país, i aquí cal diferenciar entre Catalunya i altres llocs d'Espanya, on aquí hi ha una superutilització del transport públic, especialment l'interurbó respecte a la capital del país, a Barcelona, i la veritat és que les infraestructures són molt deficients. Aleshores, si un ja decideix que no agafa transport públic perquè no li soluciona el seu problema, és a dir, no li agrada perquè no li soluciona, és com les bledes, ja me les poden posar gratis que no menjaré bledes. Això per una banda. Per una altra banda, el tema de l'IVA, soc molt escèptic, ara el Dani em preguntava el Lluís que opina, el Lluís és molt escèptic. Per què? Perquè hi havia uns marges inflats. I el que jo crec que hauria d'haver fet el govern és posar un topall sobre aquests marges. És una anàlisi...
I es va parlar, no, també, sí, d'aquesta possibilitat, però
exacte.
Finalment s'ha optat per una altra opció.
Però aquest seria realment d'auxili a les famílies més necessitades, perquè al final el tema de l'IVA estem parlant d'un 4%, els marges permeten una rebaixa molt més substanciosa, i en tot cas el que faran ara els productors, en molts casos, no en tots els casos, perquè hi ha gent molt decent, serà augmentar els costos de producció per compensar aquest IVA. Per tant, per tot plegat, soc bastant escèptic. També dir una altra cosa, i és que el que s'estalvia el govern amb l'eliminació dels 20 cèntims per litre, val? Totes aquestes mesures de gràcia respecte a l'IVA no arriben ni a la meitat del que suposaven aquests 20 cèntims per litre. Per tant, el govern surt guanyant amb aquestes mesures.
En fi, són les 10 de la nit, ho anirem deixant aquí, ens acomiadem de la tertúlia d'aquest dimarts. No sé si és que esteu aquí, és que no feu vacances, o sí que, bueno, a la universitat sí que en feu.
Una mica.
Lluís, fas vacances
no,
o no?
No, 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 hi ha molta campanya justament per omplir-te el teu espai de publicitat.
El meu, perfecte.
Sí, sí. Ara, doncs ara arriben els reis i les rebaixes.
Endavant. Dani.
En faig, però no marxo.
No, sí, no marxes.
Exacte, en faig, però em quedo per aquí.
Va, però podeu descansar una mica. En fi, que tingueu una bona entrada d'any, ens veiem l'any que ve. Que vagi molt bé. Nosaltres tornem de seguida amb la Laura Grau, però abans fem un repàs, com sempre, a l'actualitat. Passa gairebé un minut de les 10 de la nit. Actualitzem la informació amb el Joan Torres. Joan, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs destaquem que continuen els retards superiors als 45 minuts a les línies R1, R3 i R4 de Rodalies per una avaria a l'Hospitalet de Llobregat, i són des d'aproximadament les 8 del vespre. Ara mateix no s'ha posat en marxa cap a transport alternatiu per carretera, però s'estan buscant altres fórmules per reduir els problemes als usuaris. Ho ha explicat a RAC1 el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
Modificant recorregut per minimitzar l'afectació, trens que en teoria acaben a l'Hospitalet, les estem finalitzant a Barcelona Sants, perquè així fan la rotació i no acumulen tant retard. Poden passar menys trens entre Hospitalet i Sants, i això fa que s'acumuli aquests retards. Per minimitzar aquests retards, el que estem fent és finalitzar recorregut a Barcelona Sants.
A tot això, Adif, la gestora de la infraestructura, assegura a RAC1 que ara mateix no se sap la causa exacta d'aquesta avaria i, per tant, no se sap tampoc quan es restablirà la normalitat al servei.
D'altra banda, els experts descarten que la rebaixa de l'IVA pels aliments més bàsics suposi un gran esforç econòmic pel govern espanyol.
La catedràtica d'Economia de la UB, Montse Guillén, diu que el motiu és que amb la pujada dels preus de la resta dels productes, la Moncloa ja està recaptant més impostos, uns diners, per tant, que serviran per fer front a aquesta mesura. Pel que fa al xec de 200 euros que es donarà a les famílies vulnerables, tampoc creu que suposi una gran despesa. De fet, considera que l'únic dilema era què fer amb el descompte als carburants, que s'eliminarà a partir de l'1 de gener, ho ha dit el 9C fa uns minuts.
de l'IVA. Això gairebé es paga sol, perquè amb els altres increments dels altres productes que estan pujant també al 6%, que paguen el 21% d'IVA, ja es recapta més, no? I per tant desbonifica els aliments de primera necessitat. El tema de les famílies és un ajut puntual, i llavors el tema del transport és el més controvertit. Com ho acabes, això, no? Com decideixes dir, doncs mira, aquesta gratuïtat a l'hora de desplaçar-se, doncs en algun moment s'acabarà també.
Pel que fa a la gratuïtat a Rodalies i la mitjana distància, que es mantindrà durant tot l'any que ve, Guillem no creu que suposi un augment d'usuaris de tren, assenyala, de fet, que mentre el servei continuï sent dolent, la gent no canviarà els hàbits de transport.
I Vladimir Putin, que prohibeix exportar petroli rus als països que han imposat un topall al seu preu.
Sí, un topall de $60 per barril que apliquen la Unió Europea, els països del G7 i Austràlia fins l'1 de juliol per la guerra a Ucraïna. Pel que fa als productes derivats del petroli, el Kremlin decidirà quan en prohibeix l'exportació abans del mes de febrer. Tot i això, Putin afegeix que reserva la possibilitat de fer excepcions amb algun país si ho considera oportú.
Gràcies, Joan, bona nit.
Fins ara.
I Aleix Pariser, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit, Anna.
Què teniu avui, t'ho diràs?
Doncs avui una gran entrevista, per començar a escalfar el derbi, queden 4 dies.
N'hem sentit un tros.
Sí, perquè torni la Lliga el dia 31 i aquest Barça espanyol, abans jugarà el Girona aquest dijous, no? Però el gran derbi marca aquesta jornada i avui n'hem parlat amb Sergi Roberto, és un dels capitans del Barça, feia molt de temps que no es pronunciava sobre aspectes de l'actualitat blaugrana i que l'han influït a ell personalment, i avui parla molt clar en aquesta conversa que hem mantingut amb el jugador de Reus aquest migdia a la Ciutat Esportiva. Escoltarem per començar l'entrevista amb Sergi Roberto i després la comentarem a la tertúlia amb Toni Padilla, Àlex Dalmas i Dani Solsona. A 4 dies del derbi comencem a escalfar-lo avui amb aquest gran protagonista.
Gràcies, Aleix. Doncs escoltarem també atentament aquesta entrevista a partir de 11:15. Fins ara.
Fins ara.
I el temps amb el Gori Massip. Gori, bona nit.
Bona nit.
Ai, ara no t'hem sentit. Ara sí, a veure.
Bona nit.
Ara sí. Dèiem abans que les temperatures recularan un pèl demà, però continuaran també encara per sobre del que seria habitual per aquesta època de l'any.
Doncs sí, demà podran baixar 1, 2, potser 3 graus les temperatures, però vaja, en conjunt, al migdia, continuarem parlant d'aquesta suavitat als termòmetres, poc pròpia, podríem dir, de finals de desembre. Començarem el dimecres amb sol, però també amb bancs de boira i núvols baixos a moltes zones del Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, Catalunya Central o fins i tot també en alguns punts de la costa i del prelitoral. La majoria d'elles s'aniran trencant amb el pas de les hores, però sí que és veritat que cap a Ponent, altiplà central, podran ser persistents. A més, també hi haurà inversió tèrmica, és a dir, que les temperatures en alguns llocs seran més baixes al fons de les valls que no pas a cotes una mica més altes a les muntanyes. Per tant, una mica de dualitat en el temps. Allà on la boira no es trenqui, ambient fred, hivernal, i la resta sol i temperatures que al migdia es marran entre aquests 14 i 18 graus en la majoria dels casos.
Doncs seguirem pendents d'aquestes temperatures durant tota la setmana. Gràcies, Gori, bona nit.
Bona nit, fins demà.
Nosaltres hi tornem de seguida, com sempre, cada dimarts, amb la Laura Grau.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Gourmet La Vanguardia amb Ibéricos Kebab et porten l'Ibèrica estrella de les festes amb l'espatlla de glaç 100% ibèrica i una ampolla de caves Hill Panot Gaudí Gran Reserva. Tria entre alta expressió en peça de 4 a 5 quilos per 159 euros o essència única en 10 sobres de 100 grams per 119 euros. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier. Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
1. Amb el suport de sexydream.es. Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
RAC+1 i Abacus us desitgen bones festes amb el conte Un camell d'Orient, basat en la Nadala de Manel.
Ja em diràs tu qui voldria entrar al Museu Nacional d'Art de Catalunya, precisament la Nit de Reis.
Una adaptació a càrrec de Marbala que converteix l'actor David Verdaguer en el camell de Sa Majestat el rei Melcior.
Aquella figureta d'allà sóc jo!
Aquestes festes descobriu la versió radiofònica del conte Un camell d'Orient, amb les veus de RAC1, el grup Arribar i Ploure
i un regal en forma de cançó, obra de Judit Nederman.
Tieta, tieta, però des de quan parlen els camells?
Com arriben camí tots a la ciutat i els tres reis d'Orient?
Aquest any, RAC+1 i Abacus us feliciten les festes amb un conte. El trobareu a RAC+1, RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Aquí hi ha dos pastorets refredadets, refredadets.
RAC+1. Tots som més festes. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Passen gairebé 8 minuts de les 10 de la nit. Laura Grau, què tal? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Com ha anat això?
Com ha anat? Corrent.
Com ha anat el Nadal? No! Et preguntava pel Nadal.
El Nadal, molt bé. M'ha encantat aquest Nadal. No trobes que la gent estava molt més eufòrica després de tant de temps de restriccions?
Era fàcil, també, estar més eufòrica que l'any passat i que l'any anterior.
Però vaja, s'ha gaudit.
Del 2019 jo ja no me'n recordo, sincerament.
Jo tampoc.
Em queda superlluny. I dels altres anys, doncs sí, hem estat aquesta cosa de... No, fins gairebé el dia abans que no sabies si podries anar a casa d'aquest o d'altre.
Si podríeu ser 15 o 10 o 8. Va, home, per favor.
O si no sé qui tindria Covid, o tu tindries Covid, vull dir que...
No, no, un Nadal molt xulo, la veritat.
Doncs que bé, me n'alegro molt. Veig que no fas vacances, no? Que
estàs no, aquí, estem
com,
aquí.
Com els que treballem aquests dies. I avui crec que ens vés a fer precisament un resum de l'any d'aquestes coses que ens vens a explicar cada dimarts a la secció del 9C.
És setmana de resums, jo ja sé que es fa una mica pesat, perquè tant, la gent es passa el dia escoltant...
Resum diari.
Exacte, el rànquing dels millors tomàquets del 2022. És que ja no sé què falta més per repassar. Però jo m'ho passo bé, tio. Jo fent aquesta secció m'ho he passat bé.
Sí, sí, sí.
I, a més, penso que el més vist a les xarxes, que és el que us porto avui, diu molt de nosaltres com a individus i com a societat, i crec que els resultats ens sorprendran.
És que això és l'interessant d'aquests resums, no? Que del que va passar al gener, al febrer, al març, o fins i tot et diria que el juny o el juliol...
Ja no me'n recordo.
No ens recordem.
Exacte.
I a vegades no saps si ja va passat fa... Era aquest any, o era finals de l'altre, o...
Sí.
Tenim com molt difuminat, i més amb la pandèmia, no? Que els temps... S'han barrejat. Va.
I també moltíssims canvis a les pròpies apps aquest any, que a vegades sembla que tot és com immòbil, que fa 10 anys que estem amb les mateixes aplicacions, i no, també m'interessa moltíssim.
Vols començar per WhatsApp, crec, eh?
Sí, som-hi. Aviam, de WhatsApp no en podem saber massa coses, perquè...
Ah, anava a dir, ostres, ara
exacte.
Ja t'explicarà de WhatsApp.
Intriga. No, els missatges són privats, de moment. Jo no sé qui els espia i qui els deixa d'espiar, però les dades no són públiques. Jo un cop vaig fer servir una web que et deia amb qui parlaves més, qui escrivia primer de les dues persones.
Això existeix?
T'ho juro, sí. Bueno, pagaves, eh? Era una cosa com...
I vas pagar per això, eh?
No, perquè després feien com un regal que t'enviaven a casa i era com una mena de collage amb les paraules que més deies i al final era una cosa cookie. Però tu tenies tota la informació. I podies saber, per exemple, qui parlava més en cada grup. Això, si tu escrivies primer o escrivia l'altre primer. Al final, informació que no vols saber. Perquè a mi això em va fer més mal que bé, ja t'ho dic. Per tant, prefereixo que segueixin sent privades aquestes dades. Però el que sí que és públic és, per exemple, quins són els emojis més utilitzats.
Ah, sí, això és un clàssic de cada any, m'encanta.
Sí, t'encanta? Doncs es veu que cada any són els mateixos, perquè diguem-ne que els més utilitzats sempre són, doncs, la cara rient, la cara plorant, també, el cor... i el signe d'OK, això cada any. Però és veritat que aquest any hi ha hagut molts nous emojis, hi ha hagut nous paquets d'aquests que et venen amb les actualitzacions, i això ha interessat moltíssim a la gent, perquè llavors això ha fet un nou rànquing de quins són els nous emojis del 2022 més utilitzats.
A veure, quins són?
Per exemple, el més utilitzat és la cara contenta aguantant-se les llàgrimes. L'has enviat alguna vegada?
Què vols dir,
és una cara com
llàgrimes?
Emocionada, com de tendresa, d'il·lusió, d'agraïment.
Quina?
Contenta, però amb unes gotetes aquí...
Aviam,
estic aquí mirant la pantalla de l'Anna, aviam si el trobem.
Molt poc radiofònic, eh? Però intentarem. Quin és? A veure, aquest... No, aquesta no.
No, aquí al principi em sembla que no el tens. O potser per l'ordinador no surt.
Home.
Pot ser. Sí, però segur que tots sabeu de quin estic parlant.
Bueno, espera.
És una mena de cara contenta emocionada. Cara. Llavors és com per això, per mostrar agraïment.
Amb les descripcions són molt dolentes, no me'n recordo.
Em sap greu, perquè això realment és el tros menys radiofònic de la secció.
No passa res, però...
Després serà tot més fàcil.
No, és veritat que tothom més o menys té molt al cap les emoticones, no? Perquè les fem servir com cada dia.
Clar.
No la trobo, eh?
És que després te'ls envio tots.
Ara m'he obsessionat com per veure quina és, que no la tinc jo, que no la tinc actualitzat.
Ah, també pot ser, eh? Perquè aquests són nous d'aquest any tots.
No, home, però jo els tinc, els nous.
Sí, perquè t'estic veient aquí la pantalla que tens el que va en segona posició.
Ah, mira, el Josep me l'ha enviat.
Sort, va, el Josep que ens ha ajudat.
És aquest, vale.
Aquest.
Com amb uns ulls llagrimosos, perquè la llàgrima no acaba de caure.
Sí, que ja se't veu emocionat.
Ulls, vale, sí, ara ja sé com m'hauria vingut al cap. Els ulls més grossos del que és normal, sí, com uns ulls rodons molt grans, i amb la llagrimeta aquí a la part de baix de la parpella.
Com emoció, va, agraïment, tendresa.
Gràcies, Josep, estàs gràcies, per tot, sí, avui.
En segon lloc, que t'he vist que sí que et sortia, per tant, sí, sí que el tens, el cor fet amb les mans.
Ah, sí, sí.
Substituint fortíssim el que ve sent els cors normals, no? Per aportar un punt de diversitat i que no sempre sigui el mateix. Molt millennial i molt zènial, també, això de fer el cor amb les mans.
Sí.
I després, els meus preferits són el tercer, quart i cinquè, que són la cara desfensa, aquella cara que sembla que hagi de desaparèixer.
Sí, sí, sí.
No
en
sé,
quines
exactament
circumstàncies la fa servir, tu?
Això te la va preguntar. Jo crec que és molt sarcàstica, no? Que quan et donen una notícia inesperada, surrealista, no? Doncs jo què sé.
Allò com de caure de cul, doncs és una cara desfensa, sí, no? Sí, no m'ho sí, puc sí, creure.
Sí. Totalment. Després, la cara tapada amb les mans, sí, però cara, diguem-ne, d'emoji, anava a dir de persona, però això realment no sé si són persones o què són Simpsons.
Sí.
Però abans fèiem servir aquella del mico. Quan que no n'hi havia de persona, havíem de fer servir la del mico.
M'agrada molt més la d'ara. Sí.
I a més és també un toc divertida. I per última, la cara amb una mà així a l'alçada de la ceia, com dient, sí, capità.
Ah, sí, és veritat.
Aquella mà, doncs ha sigut molt polèmica i en un sentit, jo crec que molt més extens del que us penseu, perquè he vist
no
un article...
No és només per dir, ok,
no. No, 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 la gent l'ha començat a fer servir en contextos molt diferents. Per exemple, els treballadors de Twitter que van ser acomiadats per Elon Musk van començar a fer tuits amb aquest símbol com una mena de promesa de lleialtat, no? Com de servitud els uns pels altres, no? De som companys, estem aquí junts en aquest capítol trist de la nostra vida. I llavors també una noia explicava que no podia parar d'utilitzar-lo, per exemple, per enviar la llista de la compra. Falta paper de vàter i signe de sí, capità, saps? Com dient, ara te'l porto. Després, jo què sé, per avisar les amigues que ja tornava cap a casa, o a la feina també per xinxar una mica aquests caps que et demanen coses pel WhatsApp a hores que no toquen, com dient, sí, el que tu diguis, vinga, va, som-hi, a servir.
I a banda dels emojis, què? Hi ha hagut alguna altra novetat a WhatsApp?
Hem estat entretinguts amb WhatsApp. Hi ha hagut els avatars, aquelles cares que imiten les teves faccions. T'has fet d'avatar?
Sí, me l'he fet. Me l'he fet perquè em distreu, mira. Em distreu fer-me'l.
Fa
gràcia. Però no l'he fet servir mai, perquè, ai, no sé.
Va, enviem-me, no? Que jo vull veure el teu, sí, el vull veure.
Ara te l'enviaré tu, només.
Perfecte. Després també han tret com a novetat el xat amb vosaltres mateixos, no? Que cadascú pot parlar com amb ell mateix, tot i que això és una cosa que ja es feia.
Això jo feia. O sigui, jo sempre he fet un grup amb algú altre, llavors l'he expulsat.
Exacte, de treure'l.
I com es fa el grup amb tu mateix?
Ara et dona l'opció ja de fer-ho sense haver de passar algú pel grup i treure'l, saps?
Però tu ho has fet?
Jo no, perquè ja en tenia un.
Ah, val, gràcies.
Però sí, es veu que hi ha gent que ho ha pogut començar a fer si no el tenia. També les enquestes, molt necessàries, les reaccions als missatges, que ja no cal que et contestin oc, et poden simplement reaccionar al missatge.
Ah, sí, això ho he fet molt.
Molt útil, i també molt útil l'abandonament silenciós dels grups, eh?
Això no ho he hagut de fer.
Que no surti Ana Ballonesta salida del grupo.
Això està molt bé.
És un punt més còmode, no?
Sí, exacte. Sí, sí. No, el t'anava a dir que el que em fa molta ràbia, i precisament crec que és una cosa de les que anaves a comentar, és que quan esborres un missatge, quedi constància que has esborrat el missatge. A veure,
per què?
Si l'has esborrat, l'has esborrat.
Sí,
no
sí,
cal
sí,
que
sí,
digui, ha borrat este mensaje. No, l'he esborrat. Per què ha de constar allà? Fa una ràbia.
El 2023, sisplau, que ho treguin, això, perquè és l'actualització que més es demana i la que menys cal se'ns està fent.
L'altre dia em vaig equivocar, mira, perquè vaig enviar un missatge amb dues persones que tenen el mateix cognom, i crec que fins i tot que són família, no ho sé segur això, però vaja, tenen el mateix cognom, i els dos noms comencen per la mateixa lletra. Era fàcil confondre's.
Equivocar-se, molt
bé. I aleshores li vaig enviar una fotografia amb un que no era.
Oh! I clar, igualment et va sortir.
Llavors esborres i queda allà que dius, a veure, aquesta persona encara no havia vist el missatge, això es podia arreglar perfectament, i clar, ja li has de dir, ei, perdona, que m'he equivocat, em sap greu.
Sí. Molt innecessari, de nois, de veritat, feu un pensament amb aquest tema perquè és urgent.
T'envio l'avatar, eh? A veure si et sembla que...
Ara, després el miro.
Val, no, vés fent.
Anem fent, doncs va, passem a una xarxa de la que ja n'hem parlat una miqueta amb el tema d'Elon Musk, que és Twitter.
Home! Que no passi un dia sin que des tu opinió de mierda. Que no passi un dia sin que... A A veure, a banda del canvi de direcció, qui ha estat el més destacat de Twitter?
Doncs mira, us volia comentar que precisament això ha estat el més destacat de Twitter, perquè ell mateix, Elon Musk, és l'emissor del tuit més viral d'aquest 2022. L'abril passat, quan es va anunciar que ell compraria l'empresa, va fer un tuit que deia: "Després d'això compraré la Coca-Cola perquè torni a portar cocaïna." I aquest tuit va tenir 4,7 milions de likes, sent el tuit del 2022 amb més agradaments de la història.
És a dir, ostres, no sé si es dona cap altra circumstància, no?, que el CEO d'una empresa, a més, sigui la persona que més destacada.
Molt fort.
És com si l'amo d'Amazon, Jeff Bezos, fos el que més paquets d'Amazon hagués comprat aquest
Clar,
any.
Clar, no té cap sentit realment.
Però és que, a més, rècord de compra.
Total, i la segona posició també és seva, que dius, home, una mica més de diversitat, no? Que diguessis, vale, ets el primer, però el segon ja és, jo què sé, la Rosalía. No, ell també és el segon, amb un tuit que deia: "Espero que fins i tot les meves pitjors crítiques es quedin a Twitter, perquè en això consisteix la llibertat d'expressió." 3,1 milions d'agradaments, de likes.
Déu-n'hi-do. A veure, ja veurem com acaba Twitter, perquè la setmana passada també dèiem, no?, que va fer aquesta enquesta per veure si havia seguir ell com a CEO o no de l'empresa. De moment s'està fent una mica, no?, s'està quedant aquí, com va guanyar que havia de marxar,
segur.
Però s'ha quedat. Mira que va dir que que si perdia l'enquesta
vinculant
ho compliria, però de moment ha passat una setmana i res de res a Twitter. Va, una altra xarxa social, aquesta que em sembla que sí que té més futur.
Sí. I could have my Gucci on, with my
Louis Vuitton, but even with nothing on, then I made you look.
TikTok és la xarxa que més ha crescut gràcies precisament al fenomen que avui comentem, que és la viralitat, perquè aquest algoritme de TikTok no sé què té, però ho fa tot viral, fins i tot les coses més absurdes i més surrealistes. Per exemple, el vídeo més vist d'aquest 2022, que és un pastisser fabricant una girafa de xocolata gegant que té gairebé 3 milions de visites.
Crec que l'he vist, fins i tot, jo, que no tinc TikTok, crec que l'he vist.
Home, és el més vist, així que espero que t'hagi arribat.
Podria ser que no m'hagués arribat, també, Laura.
Perquè
ja
tu no hi entres gaire, ja ho sé.
No,
tu on més entres més? Al WhatsApp, només.
No, Instagram.
Instagram també?
I al WhatsApp, sí, perquè el WhatsApp també per feina.
Doncs t'has de posar més al dia, Anna, jo sempre t'ho dic.
Ara t'anava a preguntar, tu creus que m'hauria de fer TikTok?
M'hauries de ser-hi per veure que es cou una mica, no? És veritat que és tot una mica absurd, eh? Vull dir, no hi trobaràs cap exclusiva com a periodista que ets tu, però sí que te'n vas assabentant d'aquesta tendència i, per exemple, sabries que també hi ha hagut un vídeo d'un nen d'Estats Units que canta sobre com li agrada el blat de moro. For me, I really like corn. What do you like about corn? It's cold. A good knobs. Veus? L'Anabel, la productora del programa, ja fa que sí amb el cap, com dient, l'he vist aquest vídeo del nen que canta sobre el blat de moro. Tu no te n'havies assabentat.
Està a l'última, sempre. Jo, doncs, ara mateix no em sona, la veritat.
Doncs se'm va fer molta broma, perquè realment era un nen que es veia molt emocionat per aquest menjar, i ja sabeu que la infància sempre fa gràcia.
Sí, potser sí que em vam parlar fa uns mesos, però no me'n recordava gens.
Doncs és un dels més vistos aquest any també a TikTok. Igual que l'afició del Liverpool, que un dia va començar a cantar tots a cor una cançó de Dua Lipa, i en primer pla un senyor gran, que també sempre fa gràcia.
Aquest sí que l'he vist, eh?
Em sembla tan guai l'afició del Liverpool. Vull dir, mira que jo no soc gens futbolera, però si fos per anar a un estadi tota l'estona a cantar això, jo ho faria, de veritat. Així que, noies, ja ho veieu, ni guerres, ni canvi climàtic, ni pandèmies, el que més interès genera aquest any són, jo diria, els grans clàssics de l'entreteniment, que són menjar,
mai falla,
gent gran, nens, futbol i música.
Però això de gent gran ho has dit així com molt de passada i m'he quedat amb el xip de dir, perquè sempre fa gràcia.
Ai, doncs a mi em fa gràcia un iaio, una iaia allà cantant la Dua Lipa en un estadi de
allà
futbol.
Allà entregadíssim, no?
Clar, o fent una cosa que potser no la veiem pròpia de gent gran, que és un problema nostre, que som una mica gerontofòbics.
Me'n recordo fa un temps que també corria un vídeo, no, d'un home gran que estava ballant amb un bastó i de cop tirava el bastó a terra i seguia ballant.
Tot xulo,
ballant. Va ser molt viral aquest vídeo perquè, bueno, l'home ho donava tot en aquest ball.
És que ens encanten, ens encanten.
Què més? Què més de TikTok? Va, Laura.
I també, no, de TikTok, jo crec que el que s'ha de comentar és les millores també d'aquest any, com l'ampliació del temps màxim dels vídeos a 3 minuts, una cosa molt necessària, perquè jo que vaig començar a fer TikTok tard, vaig trobar que un minut, que era el que tenies de màxim al principi era curtíssim, no donava temps a dir res, així que 3 minuts crec que és força moderat, està bé. També la funció d'històries, que pretén imitar Instagram, o la funció de repost, que pretén imitar els retuits de Twitter, no? Ja ho diuen, si no pots combatre l'enemic, uneix-t'hi fent exactament el mateix que ell, i de moment els hi funciona.
És a dir, que TikTok ha agafat el millor de cada xarxa social, no?
Sí, sí, total.
I ho ha ajuntat tot, ho ha compilat tot a, dins de TikTok.
Ja veurem.
Clar, després, a banda de TikTok, pel que fa als vídeos, la reina sempre havia estat o sempre ha estat a YouTube, no?
I és una web que encara està a l'alça i que no caduca, així que n'hem de parlar. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop. La veritat és que m'ha costat una mica trobar la dada exacta del vídeo més rellevant d'aquest 2022, perquè sempre et surt el rànquing de YouTube dels vídeos més vistos, que com ja sabeu, segurament el més vist és el Baby Shark. Però clar, jo volia buscar quin era el més vist que s'ha penjat aquest any, i el que m'ha semblat que estava claríssim que estaria en el top 3 és aquest tall.
Jada, I love you.
Jada, t'estimo. Tinc ganes de veure la Teniente O'Neill 2, d'acord? També, no? Oh, Richard.
Qui no l'ha vist, no?
L'ha vist tothom. La famosa bufetada de Will Smith a Chris Rock està en tots els rànquings més vistos arreu del món. És així, no era sorprenent.
No, no, no. Jo, la veritat és que em quedava una mica lluny, ja, ara, quan l'he sentit, dic, ostres...
Clar, això va passar febrer, març, sí, la gala dels Oscars.
Sí, sí. I a més vam veure aquest tall com repetit moltes vegades, no?, molts dies seguit, i després és veritat que ja l'hem deixat de veure, i, però esclar, és evident que va ser un dels més vistos, perquè realment el moment, i més sabent que és seriós, que no és preparat ni que no era...
No, no, era espontani.
Una broma, doncs, crida força l'atenció.
Totalment, però... un altre dels vídeos més vistos també aquí a Espanya, cosa que a mi m'ha sorprès molt perquè és en anglès, bueno, és mut, no parlen, impacta, i es tracta d'un grup d'amics que construeix un jardí amb piscina en només 100 dies. És una mena de vídeo resum d'aquests que al final dura 20 minuts, que per mi és moltíssim, el 2022 un vídeo de 20 minuts, no se'n veuen gaires, però aquest l'han vist 388 milions de persones. O sigui, m'ha sorprès moltíssim aquest
però
vídeo.
Però que fan, o sigui, la fan de nou, de zero, la piscina.
Sí, 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 són una gent tailandesa.
És que jo n'he vist moltes vegades, que m'agrada molt, que és d'uns que restauren una piscina que està feta una merda, amb tot d'algues i de color verd, i que dius aquí, vamos, això és, no es pot aprofitar.
No es pot netejar.
I veus així també en càmera ràpida com la netegen, potser han passat 10 dies i ells la netegen en un minut.
Clar.
I m'agraden molt aquests vídeos.
Donen
de,
molt
de
plaer visual.
Després, eh?
Sí, 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 perquè veus com tot es va endreçant a poc a poc, es va ordenant, es va netejant, i al final el resultat és espectacular.
L'altre dia em vaig enganxar un d'una dona que de regal pel seu fill, una mica, bueno, deixant el debat a la banda, de regal pel seu fill, que li demanava des de feia molt de temps no dormir amb el seu germà a la mateixa habitació, li havia com endreçat i netejat l'habitació i posat tota la roba endreçada, els penjadors, totes les sabates, i el noi anava a l'institut i quan tornava es trobava l'habitació totalment nova.
Uau.
I
quina enveja, tu.
A més, mira moltes vegades.
Home, i tant, com per no fer-ho. A més, a casa meva, per endreçar l'habitació me l'endreçava jo, vull dir-te, a mi no em deixaven l'habitació tota mona.
Pensar, mira quin morro,
sí,
xaval.
Sí. Però vaja, encara no s'ha acabat l'any i hi ha alguns vídeos, sobretot del Mundial de Futbol de Qatar, que tenen molts números també d'entrar en aquest rànquing de més vistos, i jo la veritat és que aposto fortíssim per aquest moment, està clar.
Con Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final.
Qué mira, bobo. Anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá.
Tranquilo, Leo.
Home, té molts números, de convertir-se en el primer, i crec que, de fet, sí que ja és el primer d'Instagram.
Exacte, la foto més vista a Instagram aquest any és la de Leo Messi abraçant la Copa del Món de futbol ja dins del llit, i no només d'aquest any, sinó de la història d'Instagram, batent el rècord amb més likes, amb més agradaments, amb 73 milions, superant aquella famosa foto de l'ou que es va fer viral el 2019 amb l'objectiu, precisament, de ser la foto més agradada a Instagram, així que déu-n'hi-do el rècord de Leo Messi, perquè a més el segon també és ell mateix, però aquest cop al costat de Cristiano Ronaldo jugant escacs.
Sí, aquesta foto de Louis Vuitton, no? Crec que és d'aquesta publicitat.
Sí, un anunci. I de fet el tercer, amb més likes del 2022, també és Cristiano, amb una foto del Mundial lamentant l'eliminació de Portugal, o sigui que rivals al camp. I es veu que també Instagram, no ho tenia jo tan controlat, això.
Ah, pensava que seria un dels més vistos del regal de Georgina Cristiano Ronaldo, que li ha regalat un Rolls Royce.
també són, estan, sí, estan al top 10 també, per exemple, el seu anunci d'embaràs, que em sembla que és ja del 2021, però molt famós, Cristiano i Leo Messi a Instagram, la
tot
veritat.
Tot i així, jo et deia abans, Laura, que la xarxa social que més faig servir segurament és Instagram, estic clarament fora de moda, oi?
Sí, perquè es veu que estava perdent una mica de volada Instagram, no és que estigui perdent moltíssims seguidors, no hem de patir per això, però és veritat que la gent cada cop l'utilitza menys, hi ha més competència, la gent entra molt a TikTok, a Twitter, a noves aplicacions que surten, i clar, la veritat és que estan anant una mica a la desesperada, incorporant aquest tema dels Reels, que al final no deixa ser una còpia de TikTok, a veure si la gent es queda allà, però aviam... Està per veure el 2023 si Instagram aconseguirà remuntar o si ja començarem a veure com desapareix, com va passar amb Facebook, de fet.
Instagram, però, ja fa molts anys que va tenir com un descens molt gran i després va tornar a pujar una altra vegada. És a dir, jo recordo que quan molta gent es va obrir el compte cap a l'any 2012 o així, que no funcionava gaire bé, i després amb les stories...
Va tornar a pujar. Doncs aviam si fan alguna altra d'aquestes característiques sorpresa i ho remunta.
A veure, a veure. Va, i acabem amb Spotify. Sempre que va a final d'any esperem aquest resum que fa la mateixa xarxa social, no?, de Spotify.
Sí, i aquest any està sent una cosa de furor que em sembla que l'any passat ja va donar per molt, però aquest any encara més. En tot cas, el que hem de saber és que a nivell global el més escoltat ha estat Harry Styles amb aquesta cançó As It Was, la més reproduïda de les novetats d'aquest any, tot i que em sembla que el número 1 encara el té Ed Sheeran, de la web de Spotify. En segon lloc, però, un de ben conegut per aquí, terres hispanoparlants. Reconeixible, el porto-riqueny Bad Bunny, que també té en el top 5 Titi Me Preguntó.
Home, i tant.
Que no l'he posat perquè em sembla horrorosa i passo d'escoltar-la un cop més aquesta cançó, però tothom sabem a quina ens referim. Però no és ni de llarg el que més novetats ha aconseguit viralitzar aquest any a Bad Bunny a Spotify, perquè Taylor Swift va aconseguir en un temps rècord col·locar la majoria de cançons del seu nou àlbum Antihero als top 10 mundials fins a arribar a monopolitzar realment aquests rànquings que es fan de hits musicals. Per tant, aplaudiments per Taylor Swift també.
A veure... Doncs amb aquesta cançó de la Taylor Swift, que ens acompanyem, Laura, d'aquest resum que ens has fet i que m'ha agradat molt, t'he de dir, de tot l'any. Hem passat per Instagram, per TikTok, per WhatsApp, en fi, per YouTube i ara, finalment, doncs per Spotify. Res, ens veiem l'any que ve.
I tant.
Que vagi molt bé, Laura.
Moltes gràcies, Anna.
Fins la setmana que ve. Nosaltres ja anem acabant. Abans, però, de donar pas al Tu diràs, de què parlaran demà al món, Joan?
Doncs entrevistarà Javier García Fernández, catedràtic emèrit de Dret Constitucional. Això davant l'acord del Consell General del Poder Judicial per desbloquejar els nomenaments del Constitucional.
Doncs ho deixem aquí. Ara el Tu diràs amb l'Aleix Pariser.